Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter. I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back, nobody's even looking me in my eyes. Then you take my hand, finish my drink, say shall we dance, hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah, I always feel like I'm nobody. Who wants to fit in anyway? 'Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Ooh, 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 ooh. 'Cause I don't care. Molt bon dia, salutacions, una jornada més. Ja estem així a la 92.2 de la freqüència modulada. Com sempre, companyia fins les dues, amb molts convidats que de seguida repassem i presentem. En primer lloc, Susana Pérez, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I si els últims dies era protagonista del coronavirus, doncs avui no és una excepció, perquè es van coneixent noves mesures i avui, per exemple, destacar que serà l'últim dia de classe dels xiquets, per exemple, fins a nou avís. Però es suspenen les classes a partir del dilluns.
Sí, en este cas que en molts puestos s'estan quedant sense nanis, sense gent que puga cuidar als crios. Però hi ha una quantitat d'estudiants que s'estan oferint en este cas per a poder fer-ho de canguros. No sé si podem tirar mà d'aquest
col·lectiu. Sí, en les xarxes socials també s'està oferint gent, no?, que diu que té experiència i que si necessita algú ajuda. Clar, jo suposo, perquè algú deia, per què si us suspenen ahir no és per avui? Jo suposo que és per a no far tant de mal de cap, que si la situació no és tan greu, pues hauran deixat de marge per a que dilluns ja les famílies puguen amanir als xiquets, perquè si no, d'ahir avui què fan els xiquets?
Bueno, i també els que ja van a cursos més, bueno, d'alguna manera que ja tenen que tindre pues les assignatures com que més al dia, pues avui es donaran les directrius, sobretot n'hi ha col·legis, directrius per aquests 14 dies, 15 dies que estaran a casa, puguen seguir estudiant sense problema. El tema està en que hi haurà col·legis que podran fer cursos online i n'hi ha que no podran fer-los, entonces diran quines directrius tenen que tenir.
Alguns privats sí que ja veiem xarxes socials que veien el que podia passar, ja ho havien amanit i que podran continuar en les classes, és això, en plataforma virtual, en alguns recursos, però clar...
Instituts públics també, també ho han posat en marxa per a poder fer cursos online. I en els col·legis, en l'educació primària, diguem, sí que és de veres que, clar, si són xiques que van a primer i segon, doncs no, però clar, tercer, quart, quin, sext, sí que tindran que tindre una directriu perquè els pares haurem d'al final estudiar per a poder donar classes, que ja ara mos tindrem que partir de en massa coses, no? Teletrabajo, donar classe als fills,
tenir cura de, no?
Prevenció.
Això i comprar, perquè continuen sent moltes les cues, el desabastiment, inclús alguns súpers així no es podia aparcar aquest matí de la quantitat de cotxes que n'hi havien ja a les 9 del matí. Tendes, diguem, de barri també cues de gent esperant fora a la porta. Pues, sí.
Bueno, en este cas cridem a la calma i diem que no s'acabarà, que no n'hi haurà problemes, que, bueno, pues res, les estanteries siguin estan buides i la gent va a comprar, perquè lògicament li agarra un poc el pànic. El que no els ha agarrat pànic ha sigut a la quantitat de gent que estan rebent les costes, sobretot de Madrid, que jo considero que este sector de la població que està venint cap a la costa, que no dic que siguin tots, sí que és cert que moltíssima gent s'ha quedat a Madrid complint com té que complir el que mos demana en este moment el govern, i no hem d'oblidar que això és una pandèmia i que s'ha d'aturar, és que no hi ha altra, però bueno, hi ha gent que no pensa més que en ella mateixa i s'ha desplaçat cap a la costa.
Com
i
si entonces... foren vacances, que ahí està el perill, no? Pensar que estan de vacances, perquè no només a costa, deien que també algunes estacions d'esquí estan plenes també de gent de la capital que diu, pues mira, anem a esquiar, però escolta, que no te donen vacances.
Així el que ens estan demanant és que siguem madurs, que siguem gent com cal i que atenguem a les, bueno, les indicacions que estan donant-nos per a parar aquesta pandèmia. No oblidem que és una pandèmia. I per lo tant hem de ser maurs i conseqüents i demostrar que així no ho som.
I recordar el que sempre s'està dient des dels experts, el món de la ciència, els metges, que l'objectiu és que no n'hi hagi un pic que col·lapse el sistema sanitari. L'objectiu del que s'està fent ara és que els casos siguin més paulatins i que tot el món pugui estar atès. Perquè, clar, algú se pensa que és la hecatombe i que s'acaba el món, no? No s'acaba el món, però és per a evitar
sí,
que...
Sí, pues per això, si n'hi ha societats que són... part de la societat que són solidària i part de la societat que no ho som, ahir és on d'alguna manera apel·lem un poc a que la gent tinga sentit comú.
Així és, a més, així, a veure si podem comentar, no? A veure com està avui la jornada, però... Ahir ja es van confirmar la cancel·lació o aplaçament de molts actes, la peregrinació Quaresma a la Torre Hermosa, la presentació del voluntariat pel València, el maig ja per ací, el festival, el pregó musical, el primer concert del Festival d'Òpera, la Fira Motor 2 i també aquest matí s'han seguit sumant pues aquestes mostres de gent que vol cancel·lar o diu que para la seva activitat. Per exemple, al Mercat Central se suspenen les activitats i degustacions. Continuarà, això sí, la venda dels productes. Per exemple, des de Júcar, des de l'Associació de Joventuts Carmelites, també han dit que suspenen la desfilada solidària del 4 d'abril hacia la localitat. I també, per exemple, part dels establiments del que coneixem així com a Tasques, el grup de Bònica també diu que, tot i que a ells encara no els han prohibit, continuarà amb la seva activitat, sí que consideren que, per coherència, han de parar, així que diuen que ha estat una de les decisions més difícils, però també de les més sensates, i almenys els establiments del grup Bònica pararan la seva activitat fins que la situació torni una miqueta a la calma.
Bueno, jo penso que és una bona decisió. Ahir el president Pedro Sánchez ens deia algunes de les mesures, bueno, deia les mesures que va traure. Jo els diré algunes que ens beneficiaran, per exemple, com la de... Bueno, en principi, el Consell de Ministres Extraordinari va acordar mobilitzar 18.225 milions d'euros per a pal·liar l'impacte del Covid-19, que, dels quals se transferiran 2.800 milions d'euros a les comunitats autònomes per a ampliar la disponibilitat de recursos. I, a més, en mobilitzaran 1.000 milions d'euros més del Fondo de Contingència d'Execució Pressupostària per atendre les intervencions prioritàries. També l'executiu fixarà el preu màxim de venda al públic dels medicaments i material sanitari necessari per a la protecció davant del virus en la finalitat d'evitar aquesta pujada de preus. També les famílies que tinguin concedides beques de menjador podran fer-les efectives aunque els xiquets no vagin al col·legi. Cal destacar que quantitat d'estos xiquets que van als menjadors perquè tenen les beques concedides normalment són xiquets que se necessita especial
cura, no? Perquè les famílies tenen una situació més delicada,
També per lo que fa a les pimes se faran aplaçaments i fraccionaments de les deutes tributàries en l'administració en un plaç de 6 mesos sense interessos. Són una sèrie de mesures que anem tractant poc a poc durant la setmana que ve perquè si algú necessita fer ús d'aquestes mesures anirem tractant-les i anirem posant-les a l'abast de la gent perquè estiga pugui fer ús d'elles.
Doncs bé, aquesta és la situació que tenim entre mans.
Convidats
que tindrem... a la porta, però repassem la resta.
En 3 minutets, després de la pausa publicitària, recibirem a Artemi Rallo, senador, que repassarem una d'aquestes mesures que ha tret el president Pedro Sánchez. També tindrem al nosaltres a Vicent Sales Mateu, portaveu del Partit Popular en Diputació, i també tindrem a Pau Ferrando, diputat provincial de promoció econòmica, que ens dirà quines són les mesures que també per part d'ells s'han pres.
A més estarem avui, així que com ja tenim per a ser el primer dels convidats, fem una xicoteta pausa de seguida. Arranquem protagonistes.
Mm-hmm. Un buen jamón, excelentes ibéricos, chorizos, variedad de productos, Embutidos Flor es la mejor opción. Todo esto lo podrás encontrar en las tiendas que Embutidos Flor tienen en Villahermosa del Río, Castellón, Villarreal, Onda Valduxó, Ibarzos, Cabanes, Valdalba, Achaneta, Lucena y Alcora. También puedes hacer tu pedido en nuestra web www.embutidosflor.es o en el teléfono 964 38 11 45. Embutidos Flor, lo natural es sano.
Nos gusta implicarnos y darlo todo por y para nuestro alumnado. Abogamos por el trato directo y personalizado, porque tú eres Estuditecles. No lo dudes y visítanos en nuestras instalaciones de la calle Molino de Villarreal, donde te informaremos de nuestro amplio catálogo de cursos.
Restaurante Arenal Burriana sigue sumando con el restaurante El Faro Villarreal, con el único propósito de que disfrutes del placer de comer bien. Descubre nuestra variedad de arroces, pescados, carnes, una amplia carta en un ambiente íntimo y cálido. Ven a conocernos y lleva tu paladar a buen puerto. Restaurante El Faro Villarreal, Avenida Francia, Villarreal.
Ven a la Taberna de Alba y disfruta de las cenas y digestivos que te ofrecen, y ahora con un nuevo centro de ocio, Núcleo Pub. No esperes a que te lo cuenten. La Taberna de Alba, un lugar hecho para ti en calle Covasanta 43 de Villarreal, de lunes a sábado de 6 de la tarde a cierre. Y la mejor diversión en Núcleo Pub, calle Aragón 3, frente Pizzería Bon Gust, los viernes y sábados de 10 a cierre y los domingos de 7 a cierre.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
I ara, com bé els deia, ja tenim així Artemi Rayo, senador per Partit Socialista. Bon dia, Artemi.
Hola, bon dia.
Mire, anit, bueno, ahir estem tots esperant un poc que el president Pedro Sánchez ens avançara, bueno, pues les mesures que han d'adoptar davant d'esta pandèmia que estem patint i que suposa que pararem.
Sí.
¿Qué le parecen las medidas que ha adoptado el presidente Pedro Sánchez?
Bueno, son medidas que se han adoptado el más rápido que se podía hacer. Yo entiendo que es, como ve va a decir el presidente Sánchez, un primer paquete de medidas de urgencia que tendrá que anar seguit també de altres que atenguen pues una problemática que té que és multidimensional, la que ha provocat esta pandèmia. Són massa els àmbits en els que se van a veure afectats, i els més immediats estan a la vista, pues el tancament dels centres educatius, també la pròpia dinàmica econòmica, és a dir, el tancament o no accés pues a la major part dels negocis. Bueno, pues tot això tindrà un impacte.
Ens posa a prova a tots els ciutadans per a veure si tenim coneixement, no? Perquè
sí, jo
molta com... part de parar esta pandèmia la responsabilitat serà del propi ciutadà, no?
Sí, jo no tinc cap dubte de que això serà així, de que això és així. És a dir, en el moment en què al ciutadà se li ha posat davant dels seus ulls la realitat i ha vist que bueno, pues que hi havia un problema de salut pública extraordinari que no és de caràcter local, sinó que és de caràcter global, mundial. I una vegada que els poders públics, el govern d'Espanya, el govern de la Generalitat, els governs locals s'han posat a liderar les mesures que necessiten adoptar-se, els ciutadans des del minut 1 crec que han evidenciat que estan amb voluntat i disposició total i completa, com no podria ser d'una altra forma, d'assumir este repte i de fer possible que el conjunt de la societat pues guanyi abans, més pronte que tard, esta realitat pues terrible que en la que ens hem trobat en estos temps.
Mire, apel·lem a la responsabilitat, per responsabilitat del ciutadà. Si quan se fa publicar les xifres que tenia Madrid, s'haguera decidit tancar Madrid, tindríem les costes plenes en este moment de madrilenys que se n'han vingut pensant-se que venen a veranejar?
Bueno, és que tot això és també relativament fàcil valorar-lo a toro pasado, ¿no?
Sí.
És molt fàcil. Jo hem sentit algunes coses estos dies criticant, diguem, el que no s'haguen adoptat algunes mesures abans d'hora o abans de lo que s'han fet, o encara se pot pensar que si que no entonces, sinó inclús avui, pues a lo millor Madrid podria estar limitada en el seu accés, ¿no? Jo crec que hi ha que confiar en les autoritats, en primer lloc les sanitàries i en segon lloc les polítiques que estan atenent al que li diuen les autoritats mèdiques i sanitàries. La limitació, les mesures que s'han pres en la Comunitat de Madrid i ara en el conjunt de l'Estat, com és fonamentalment tancar centres educatius i tancar una multitud d'altres centres d'accés pues, multitudinari per part de la ciutadania, anaven fonamentalment dirigit a limitar la mobilitat dels ciutadans i, per tant, minimitzar el risc de transferència i de contagi, no? Vull dir, aquestes mesures en si mateixa ja ho provoquen. Jo crec que, salvo en alguns focos molt especials en algun país determinat, ara en Espanya, de fet, que s'ha limitat la mobilitat en 4 municipis de Catalunya, eixa mesura excepcional de tancament no s'ha adoptat en cap lloc. El que s'està buscant fonamentalment és el minimitzar el risc per a poder atendre sanitàriament
tota la pandèmia. Però Madrid era un foco molt important.
Bueno, un foco important, però que suposo que a l'entendre dels tècnics, que són els metges, fonamentalment, pues aquesta situació, sent un foco rellevant, no mereixia una decisió d'aquesta naturalesa, que era tancar o limitar l'accés d'entrada o d'eixida. Jo crec que tampoc podem, en esta crisi, maximitzar les situacions ni radicalitzar els plantejaments. El que ja és una instrucció clara, inequívoca, que tots tenim que atendre per a minimitzar el contacte amb terceres persones, en altres persones. Minimitzar el contacte és mantindre distàncies, és mantindre les masnetes, són una sèrie de mesures profilàctiques que tots estem en condicions d'adoptar. Això no significa que uno no puga desplaçar-se d'un lloc a un altre sempre i quan estiga mantenint perfectament aquestes mesures de seguretat, de sanitat. El que no té ningú sentit, òbviament, és que a un menor, a un xiquet, a un jove, se li cancel·len les seues classes per a evitar aquest contacte massiu amb altres persones i que de repente pues, se'n vagi a la platja i allí estiga rodejat d'altres desenes i desenes de xiquets en un parc o en un altre lloc. Això sí que no té ningú sentit. Però l'altre, el que s'hagi pogut produir alguns desplaçaments, no me pareix que en si mateixa siga un motiu d'alarma, perquè si ho haguera sigut, crec que les autoritats mèdiques des del primer moment ho hagueren prohibit, sent conscients tots de que en aquest tipus de crisi hi ha un moment, o hi ha moments d'inflexió en els que es, lògicament, entenc jo, sorgís el dubte, però als propis tècnics, no al polític de turno, sinó als tècnics, li sorgís el dubte de si hi ha que prendre tal o qual decisió, no? I prendre-la sempre és el no és un resultat, entenc, matemàtic, sinó que és una decisió que adoptes en una evolució de fets que en un moment determinat te toca, pues això, prendre unes determinades decisions. Mai hi ha una regla matemàtica que te diga que aquella decisió hi ha que prendre-la d'esta forma o d'una altra.
En el seu cas, vostè, si s'havia vist dins aquesta situació i estava a Madrid...
Bueno, jo estava a Madrid, és a dir, jo, òbviament...
Sí, però vostè viu així, no tenia més remei que tornar.
Pues sí, claro, i també és de veres que hi ha moltes joves que estudien o viuen en Madrid que en un moment determinat se li cancelen els centres i tornen a sa casa, siga a Burgos, siga... Vull dir, que això és una realitat d'aquest tipus, no?
En el cas de famílies que com els xiquets ja no tenen col·le i ells tenen el teletreball, doncs aquestes famílies que han decidit, han pres la decisió de vindre-se'n a la playa, que no és un veraneo, que tenim que destacar
totalment,
que no és un veraneig.
Totalment. Jo el que crec que és que el que cal senyalar i dir-li clar a la gent que s'hagi desplaçat i que estiga en aquestes circumstàncies que tu identifiques, que té que ser plenament conscient de que això no significa que tots a la playa, no? És a dir, que tot, que se puga fer una vida normal. Hi ha que fer vida acorde amb les decisions que han dictat les autoritats. I això obliga a, com dia des, mantindre distàncies i adoptar totes les mesures profilàctiques que s'han indicat.
Mire, és que jo li dic que, en aquest cas, una família pot prendre la decisió per ella mateixa, però, per exemple, els clubs de futbol, sí que els deportistes tindran dues jornades que no jugaran, i hi havia jugadors que pretenien anar-se'n a uns altres llocs, i en el club li han dit que no, que s'han de quedar al puesto,
claro,
i han de quedar en quarantena, que és el que tenen que fer,
aquestes
dues setmanes.
Eixa té que ser, i no altra, la regla. Claro.
Entonces, mon anem allò de i només atenem a ordeno i mando i no atenem al sentit comú?
Bueno, suposo que això pues sol passar, no? En general, desgraciadament en la vida, però crec que en circumstàncies excepcionals com aquestes això també és estar normal, no? És a dir, que el sentit comú és fonamental, però les decisions públiques i les ordres que se puguen donar són les que tenen que marcar les pautes. Uh-huh. Després venen reaccions humanes que en aquests casos pues, són difícils d'acceptar, no? És de veres. Tots sabem que en Madrid no hi havia ninguna decisió de tancament de la ciutat i el que es poguera desplaçar algú a altres zones del territori, bueno, pues entrava dins d'una pauta no preceptiva, no prohibida per part de les autoritats, però sabem que en altres països s'havia decidit limitar l'accés i l'entrada i eixida a determinades regions i la població estava entrant i eixint d'aquestes regions, no? A pesar de la prohibició expressa. Bueno, ahí hi ha un component d'inconsciència, d'insolidaritat gran que hi ha que reprovar en aquest moment, perquè aquest és un esforç col·lectiu que té que fer el conjunt de la societat i fer aquest exercici solidari amb l'enfermetat pròpia i d'altres. Claro.
Estem parlant d'aturar una pandèmia.
Claro.
Mire, a més, el president Pedro Sánchez, que va a mobilitzar 18.000 milions d'euros, que se diuen ràpid, va a transferir a les comunitats autònomes 2.800 milions i més 1.000 milions més per a fondos de contingència. Pues bueno, este dissabte Pedro Sánchez tindrà una reunió en videoconferència amb els presidents de les autonomies i ja n'hi ha presidents que van a dir-li o que estan esperant per a dir-li que home, però mos va llevamos esos diners dels que ja mos tenia assignats.
Bueno, està clar que estem en un escenari extraordinari. Este és un escenari extraordinari.
Vostè s'havia esperat que això se contara dins del pressupost, no?
Tot el món té que ser conscient de que hi ha un abans i un després de l'esclat d'esta crisi sanitària. I és obvi que tots, el govern, feia uns compters fins la setmana passada, pressupostos, etcètera, etcètera, i les comunitats autònomes, per supost, altres comptes, els seus comptes, però el dia després, pues, tots tindran que fer un esforç per a revisar tot això i adaptar-nos a la nova realitat. I la nova realitat obliga, per una banda, de forma urgent i immediata, a reforçar extraordinàriament tots els serveis mèdics, que estan, pues, en una situació molt delicada, uns més que altres, però en general necessitats perentòries d'equipament, de mitjos, de recursos humans, de personal, i això hi ha que reforçar-ho, hi ha que fer l'esforç econòmic que siga pertinent i necessari, i després, pues, bona part dels recursos que, des que disposa l'Estat, tindran que anar destinats a atendre la crisi econòmica que acompanyarà aquestes decisions i aquesta realitat que serà rellevant.
Està dient que els presidents autonòmics hauran de contemplar que és un cas excepcional i que, evidentment...
Bé, els presidents autonòmics i el propi govern de l'Estat, vull dir que totes les autoritats públiques, totes, autonòmiques, l'Estat, provincials o locals, tindran que posar-se al servei, posar els seus recursos en la mesura de cada un de les seues possibilitats al servei de pal·liar, evitar, minimitzar els danys que esta crisi sanitària va a provocar de forma immediata i a mig i llarg plaç també.
Mos posarem un escenari d'un mes i mig fins 4 mesos que podem tindre un escenari per a poder parar esta pandèmia. I estem parlant de lo primer és la salut i des de luego n'hi ha que parar-la, però les conseqüències econòmiques que anem a patir ens tornaran a portar a una recessió dins de...
Bueno, això és imprevisible. L'impacte final que vaig a produir esta situació de crisi sanitària, però és evident que tindrà impacte, ja el té. Vull dir, ja el té. Ja veiem que
mire, jo li agraïs que vostè món... ja diga que sí, que ja el té, perquè sí, és cert, i pareix que en este moment no se vulga assumir que no ha sigut una cosa voluntària, és dir, és que tenim una pandèmia i...
Sí, sí, i tots veiem al nostre voltant com s'estan anul·lant els viatges, les reserves en els restaurants, bueno, com els comerços...
Les empreses estan fent els ERTEs...
Claro, és a dir, tot això està ahí i està des de fa molt pocs dies i seguirà estant, i sabem una economia com la nostra, turística i molt basada en l'exterior i en l'intercanvi, pues es veurà afectada. Ara bé, i es veurà afectada, home, de forma immediata, està clar. A mig plaç, pues, crec que tots podem fer un esforç per a minimitzar això. Com bé has dit, estem parlant de que des del punt de vista sanitari això es pot controlar en un plaç màxim de 4 mesos, bueno, pues, mínim de mes i mig. Anem a treballar per a, tots junts, per a que això siga possible, a fer el millor, a posar el millor de nosaltres mateixos. També és de veres que això no és una realitat espanyola, vull dir, una singularitat espanyola. En França, en França acaben també el president Macron de tancar tots els centres educatius i d'adoptar mesures, pues, molt paregudes a les que s'han adoptat en este moment en Espanya.
Sí, entonces vostè, quan el president Pedro Sánchez apel·lava a tots els partits a que d'alguna manera s'aunaren les forces i que una de les coses que es demanava és que s'aprovaren el pressupost, li pareix que deurien en este moment tots els partits recolzar a aprovar els pressupostos de l'Estat?
Bueno, jo crec que bueno, en el plaç més immediat, òbviament, hi ha que atendre fonamentalment, pues, totes aquestes necessitats i urgències, que són moltes de naturalesa sanitària, però quan antes adopten mesures econòmiques que puguen atendre tota aquesta realitat i, a més, transmetre un missatge inequívoc al conjunt de la societat, a tots els sectors econòmics, des del punt de vista econòmic, de unitat i de voluntat de donar-li un impuls a la nostra economia significatiu, millor. I això se logra amb uns pressupostos. Jo he sentit com alguns partits ja han demostrat la seva disponibilitat a recolzar uns pressupostos d'urgència, d'emergència, que puguen llançar aquest missatge crec que, bueno, això seria un bon pas.
I uns altres partits diuen que els pressupostos que volen, que Pedro Sánchez vol aprovar junt en els separatistes, ells no estan disposats i que el que voldrien seria una altra ruta per als pressupostos, que és la que volia i la que vol aprovar Pedro Sánchez. Per lo tant, tornarem a encallar-nos ahir una
altra
volta.
Jo torno a dir que a mi em dona la impressió de que moltes de les decisions, de que hi ha hagut un abans i un després. És a dir, crec que hi haurà que veure com i què diuen finalment aquests pressupostos que pugui proposar el govern i com atenen aquesta realitat social i econòmica que emergeix d'aquesta crisi econòmica, i per tant veurem fins a quin punt els partits de l'oposició estan dispostos a fer un esforç també per recolzar això. Crec que serà un moment important. Crec que és molt important llançar-li un missatge a la societat i a tot el món econòmic de fortalesa en la nostra economia en este moment. Crec que la situació de les bolses i altres elements que giren al voltant de la nostra economia de risc de desempleo, etc., estan esperant que se produïsca aquest missatge, uns pressupostos que puguen activar també, com sempre passa en uns pressupostos, la inversió pública en infraestructures, etc., també poden ser un estímul important per al sistema en el seu conjunt. Vull dir, això serà un pas no immediat, perquè lo immediat estem en una altra cosa, i en el que ojalà tot el món pugui ajudar, claro, i tot el món pugui assumir les seues responsabilitats, l'oposició i el govern.
Vostès en el Senat, quines mesures han adoptat?
Bueno, el Senat, com el Congrés, el mateix dia van suspendre les seues activitats parlamentàries durant, fins a que ahir decidiren el que fer per al futur. S'ha decidit suspendre durant 15 dies les activitats parlamentàries. És conegut també que hi ha casos de diputats, senadors que han estat contagiats. No obstant, la setmana que ve hi ha un pleno, de fet, en el Senat, però un pleno singular, ja que ratificar l'adhesió de Macedònia a la OTAN, i és un tractat internacional i fa falta un acord del Senat, però farem un ple singular, és a dir, només assistirà crec que un portaveu per cada grup parlamentari, i tots els senadors votarem telemàticament des dels nostres domicilis, des de les nostres circunscripcions, precisament seguint les instruccions generals de evitar la mobilitat i mantindre's cada un en el seu lloc de residència.
En el Senat també s'han fet les proves del coronavirus?
Jo imagino que les instruccions generals diuen que se les tenen que fer a aquelles persones que puguen haver tingut algun tipus de contacte amb persones contagiades. A mi no me consta ninguna persona que contagiada ni que s'hagi fet aquestes proves per estar en relació amb una persona contagiada.
Artemi Rallo, moltes gràcies per haver estat així.
Gràcies a vosaltres també per la funció que feu, que jo crec que en este moment és magnífica i mereix més reconeixement encara.
Seguirem en contacte amb vostè, ara sí serà via telefònica, però necessitem que vostè siga dient-nos què passa en la seva parcel·la, que és molt important, i que se decideixen coses molt importants per al país.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies i bon dia.
Fins a la pròxima.
Estem en una situació d'emergència sanitària per la crisi del coronavirus. Des de Fundació Caixa Rural Vila-real, els demanem que segueixin les indicacions dels professionals sanitaris, no col·lapsen les urgències i eviten les pràctiques incíviques. Ara més que mai, hem d'estar units i recolzar i protegir a les persones més vulnerables.
La tradició nos define com a pueblo. Este lazo de unión se manifiesta en la primera comunión, tradición que merece un regalo digno de recordar. En nuestras listas de comunión encontrarás los más variados productos de relojería y joyería asequibles para todo tipo de bolsillos. No hay nada que no puedas encontrar en tu primera comunión en Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro, y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
Ven a Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantología dental. Tu dentadura completa fija con 4 implantes en 48 horas. Y ahora, implante unitario con corona de porcelana desde 28 euros al mes. Clínica Dental Llopis Díaz, Perejil 10 de Villarreal, 964-5290-48. Odontología de calidad a precio justo. Llama ya al 964-5290-48. Te esperamos, porque tú eres lo más importante.
Es la felicidad de este valiente.
En Carnicería Embutidos Flor, la mejor opción. Cuarto de kilo de jamón Villahermosa a 3,15 euros. Cuarto de kilo de jamón Puerto Mingalbo a 5 euros. Fuet y sobrasada por 2 euros. Haz tu pedido en la carnicería Flor más cercana. Embutidos Flor. Lo natural es sano.
Continuem a la 92.2 de la freqüència modulada. En este cas tenim el diputat provincial, diputat de Promoció Econòmica, Formació Ocupacional, Relacions Internacionals i CEDES. Pau Ferrando, bon dia.
Bon dia.
Este, en el ple extraordinari que van tindre el dia 12 de març, se va parlar de que s'ha aprovat un pla d'ocupació. Un pla d'ocupació, estem parlant d'un pressupost de 850.000 euros, no?
Sí, sí, 850.000 euros. Exacte.
Està per a reactivar aquest pla, per atendre les peticions dels alcaldes?
Sí, és un... A veure, el pla està dissenyat o està ideat pel fet que nosaltres responem als alcaldes. Els alcaldes ens van demanar, i molts d'ells, sobretot d'alcaldes de pobles molt menuts, que s'activara o que es reactivara o que se pogués redissenyar un pla d'ocupació per a quan ells tenen temporada alta pues poder contratar diversos serveis. I nosaltres pues, ens hem respost en un pla que, a més, en 200.000 euros més que els plans anteriors, que jo estem parlant del 2018 i plans anteriors de 2015 també de Benomatre, i el fet de que tots els pobles reberen la mateixa quantitat, que no els pobles més grans, per exemple, el pla del 2015 em sembla recordar, el 2014, els pobles grans, com Villarreal o Castelló, pues tenien molts més diners, no? Nosaltres el que hem fet és tots els pobles ens hem tractat per igual, i estos 6.000 euros, 6.295 euros que rebran cada municipi, jo crec que es vindran molt, molt, molt bé de cara pues, això, a unes necessitats que tenen temporada alta que la Diputació els vol cobrir.
Mire, en este mateix ple vostè criticava a l'anterior al seu predecessor, el diputat del Partit Popular Salvador Laguilella, que havia fet demagògia mediàtica.
Sí, realment em sorprèn molt perquè tampoc crec que es consideri que sigui una persona que no sàpiga el que està fent. Va tindre moltes bones idees, va portar aquesta àrea durant un temps, i la persona és experimentada en política, i em va sorprendre el fet de que diguera que l'any passat hi hagués 1 milió d'euros per un plan d'empleo. L'any passat no va haver un milió d'euros per un plan d'empleo. Hi ha una partida que el Partit Popular... també suposo que en bona voluntat perquè no soc una persona que m'agrada criticar les iniciatives dels altres, no? Van voler destinar estos diners a fer el foment d'empreses Lo que pasa es que en empresas privadas el problema es que no van a arribar a ejecutar esta partida, ¿no? Yo, cuando vaig entrar en octubre, me vaig trobar, pues eso, de un mar de 1 milió d'euros s'havia executat un 11%. Aleshores, no em sembla bé, no, que diga el fet de que ells tenien 1 milió d'euros, nosaltres han ficat 850.000. Realment l'empresa no hi havia aquest 1 milió d'euros, aquest 1 milió estava destinat a una altra cosa i no ho van executar. Lo qual nosaltres, quan els alcaldes ens van demanar aquest pla, lo primer que vam fer és redissenyar-lo, pensar a veure quina viabilitat tenia i pues, lo vam aprovar ahir. El Partit Popular no va votar en contra tampoc, perquè ells saben perfectament les necessitats que tenen els pobles, són gent que té molta experiència i que saben perfectament que això ho necessiten els seus alcaldes i bueno, el fet de, jo crec que en octubre veurem el resultat d'aquest pla, quan tornem a parlar amb els alcaldes i quan passi aquesta temporada alta i veiem quines coses hem de millorar i quines coses hem fet bé.
17 milions d'euros que, segons dia el seu predecessor Aguilella, tenia i havia fet ús d'un 11%, i si 11% vostè sap a on ho va destinar o per quines...
Pues ara mateix no recordo exactament quins són.
Però si la sorpresa seua d'un 11% davant sí. De... O sigui, tinc 1 milió d'euros i només utilitza un 11%?
Claro, i... La qüestió
en realitat ese
no,
pla?
La qüestió està en que este, les bases de en dos plans en si. Aquestes bases les trauen molt tard, les trauen ja damunt de les eleccions, després hi ha un canvi de govern, persones en una experiència, jo dic, política important, tenen que pensar que quan hi ha un canvi de govern, sempre, pues, des de que la reorganització de la casa, que tampoc és que hagi sofrit grans canvis d'organització, i la reubicació del nou govern i de les funcions que té que tenir cadascú, doncs comporta un temps, no? Si tu treus una convocatòria sense bases, se tenen que fer les bases, això comporta un temps també, ve l'estiu, i després de l'estiu ja legalment ja no podíem seguir amb el pla de que vaien dissenyar el Partit Popular, que dic moltes vegades no és un mal pla, no és una qüestió de que ells tinguin males idees, sinó el fet de que no s'adequava a les necessitats dels municipis, el que estan demanant dels alcaldes, dels ajuntaments, com s'estan demanant.
Però ell quan diu que té 1 milió de pessetes pel pla, perdó, 1 milió d'euros per al pla d'ocupació, quines fetges és i ho diu que té 1 milió d'euros?
Pues ara mateix recorde que seria a partir del dia 22 de maig.
Entonces,
sí, estem parlant d'amunt d'eleccions, sí.
Claro, entonces estem parlant de que ell va dir que tenia aquesta quantitat per treure rèdit polític,
veure,
no?
La quantitat estava pressupostada. Està pressupostada. És una partida que tu pots començar a desenvolupar des del dia 1 de gener. No? Pots començar a ficar-la en marxa. Què passa? Que això no ho fan. Era tan important, o almenys suposo que donaria importància a altres aspectes del pressupost. No ho fan. Damunt d'eleccions, doncs, anuncien un pla que jo he dit moltes vegades no era un mal pla, era un foment d'una sèrie de subvencions a pimes i a empreses que portaven més de 6 mesos al territori, no era roïn, i en un futur pues, no tampoc descartem que puguem també reactivar plans així o similars, no? Però claro, el temps polític tu tens que marcar, tens que saber on estàs vivint, no? Uh-huh. Saber que tu pots perdre esa institució, tens que deixar-te la feina feta. Acabes tu un període polític, te dices la feina feta, i després si tu ets reelegit, pues continues en altres...
Mire, sap què passa? Que jo, per exemple, vostè quan ha arribat avui, parlàvem de lo que és ser un polític, i clar, vostè és que és net i fill de polítics, per tant sap que se tenen que deixar la feina feta, no?
Sí, és veritat. En ma casa sempre hem viscut en la funció pública, això de treballar. No?
És dir, vostès han tingut sempre la responsabilitat seua, que ha sigut un treball que ha tingut que desenvolupar com cal. S'abuelo sí. Era alcalde.
M'abuelo va ser alcalde, sí.
I son pare va ser regidor.
Mon pare sí, durant tres legislatures i en dos equips de govern diferents, un amb el Partit Popular i un altre amb el Partit Socialista.
Con lo qual, ara, vostè que és diputat, se sent una miqueta observat per la seva família, com que si fa o no fa les coses com toca?
La veritat és que tenim moltes converses al respecte. Uh-huh. No? Ma mare pues, m'ha sigut dona de regidor, filla d'alcalde, uh-huh. neta de regidor, perquè uh-huh. el pare de m'abuelo ja també era regidor, i ara pues, és mare de...
El pare de s'abuelo ja també era regidor?
També, també, sí.
Per lo tant, el que li dic vostè, en l'explicació ens diu, mire, jo pense que no serà en mala idea, però la feina sí s'ha feta. Això és algo que vostè ho té en l'ADN.
Claro, sí, sí, jo espere i és una cosa que el dia del 2023, quan uh-huh. jo acabe la legislatura, pues tindré tota la feina de la feta i després l'equip que vingui o la gent que vingui, sigui del partit que sigui, pues tinguin ja llibertat per a poder operar, no estiguin lligats a coses que jo haja fet bé o malament o coses que jo no haja fet.
Al fi, el que vostè diu és que les coses es comencen i s'acaben. És dir, el que no podem és anunciar algo i després deixar-lo i a més, quan vostè diu que posa 200.000 euros menys, el critiquen, no?
Claro, claro, sí, sí.
Ahí és on vostè li va anar un poc l'enfado.
Sí, sí, la veritat és que enfado no, però sí que vaig veure que en xifres ells pues, no estaven adequats, no, o millor no estan acostumats a que nosaltres manegem també xifres, no? I veiem realment el fet de que què és el que han fet i el que no han fet i bàsicament el que estan parlant. Ells no tenien un pla d'ocupació l'any passat, tenien un altres plans diferents per a generar ocupació, que això és veritat, uh-huh. I nosaltres, pues, en aquests diners, pues, que se van quedar de gran part d'ells deserts, pues, aquest any vam redissenyar el pressupost per a tindre un pla d'ocupació que arribara, bueno, que fora totalment diferent a lo que la...
I ara, si li pareix bé, entrem un poc en el que són els centres CEDES. Perquè això sí que és un poc la bandera que porta Diputació, no?
Sí, clar, a mateixa centre CD són essencials, són la nostra fortalesa dins, de, uh-huh. dins del territori per a poder pues, això, promocionar els cursos que fem, per a dinamitzar l'economia, bueno, per a crear formació. La veritat és que va ser una bona idea. En aquest cas també tinc que donar... Pues, a felicitar pues, el senyor Sales, que en aquest moment estava la idea aquesta, no? El Partit Popular, aquestes coses, si les
preocupen,
els he criticat malament, els he criticat per lo del pla d'empleo, ara tinc que donar... Pues,
hasta on van arribar ells en el centre, ustedes? Quan els va reprendre vostè i en el moment en el que estem?
Pues jo quan vaig entrar en octubre pues me vaig donar compte de la dimensió que tenien, uh-huh. que tenien els centres TED, no, com a formació. Creiem que per lo que estem observant, no, falta un poc la informació en alguns territoris, perquè un problema que tenen els centres TED és claro, tenim pocs, no, i estan en pobles pues com Vidalba,
sí, tenen en aquest moment hi han 3?
Està Valldalba, Albocàsser, uh-huh. Segorbe, Llucena i Morella.
Albocàsser, Segorbe, Llucena
i Morella.
I Morella. Uh-huh. Tenen 4.
Valldalba, perdó.
Valldalba, Albocàsser,
Segorbe
uh-huh. i Llucena.
Llucena i Morella.
Ah, 5 i Morella, vale.
Clar, són poblacions importants dins d'un lloc on hi ha pobles molt menuts, no? Són uh-huh. centres neuràlgics d'activitat, no? I faltava un poc d'informació i de saber realment què és lo que fan aquests centres. Això també se genera amb el temps, no? I nosaltres creiem que bueno, que ara mateix són una peça fonamental per aportar les nostres estratègies, i a més compten amb uns tècnics i amb un personal molt qualificat i que estan fent una feina extraordinària.
I aquests centres quan et portaven obert?
Des del 2011.
Des del 2011?
Sí.
Hi ha com poca informació d'aquests centres?
Sí, bueno, totes les coses costen de... Uh-huh. Sobretot una... territoris així, pues, costa que les noves idees pues, se vagin estenent, no? Però sí que a poc a poc pues, se van coneixent més i la gent pues, va...
Imagines, la primera que usen una persona, quina funció té estos centres?
Pues tenen moltíssimes funcions, no? Allí fem cursos de formació, allí hi ha un personal per assessorament per a gent que vulgui obrir, per a emprenedors, no? Per a uh-huh. gent que vulgui obrir les seves empreses. Tenen uns boxes on la gent que obri empreses pot estar allí establert pagant una mínima quantitat durant...
Com un viver d'empreses?
Sí, és un viver d'empreses. Uh-huh. I després, pues, bueno, són llocs que on se poden... fer
reunions,
cursos, reunions i bueno, i
els informen, sí,
informen
jurídicament.
Sí, sí, jurídicament i administrativament com obrir empreses i com, bueno, i quina viabilitat poden tindre.
D'estos centres, qui és el que més, a veure, el que més tràfic tindrà, és el que més població tindrà o no dona eixa...
Realment creiem que tots ells tenen una important, tenen ara mateix una activitat important, no? Uh-huh. Podria destacar un per damunt de l'altre.
Sí, però de vegades n'hi ha un centre que n'hi ha menys població i, sin embargo, té més activitat, no?
En aquest cas tot el de Morella és possiblement que ara mateix, pues, pel personal que té menys personal, pues, pot funcionar un poc més amb menys activitat, però tots els altres estan en una activitat molt pareguda. I,
uh-huh. I vostè, del que s'ha trobat des d'ara, li ha paregut, bueno, pues, que ha anat bé, ha anat lent, claro, pense que vostè veu que van en bon funcionament o considera que té que afegir-li més coses?
Aquest any hem planejat i quan puguem donar les circumstàncies, pues, o desenvoluparem fer jornades de portes obertes, uh-huh, per a tot el món que vulgui vindre a conèixer-los, uh-huh, i inclús estem començant a pensar de fer unes jornades especialment per a alcaldes, regidors i agents socials del territori, per a que els coneguen, uh-huh, per a que vegin la importància que té, perquè pensem també que dins de centres cedes també estan lligats en Europe, el centre Europe Direct.
Sí.
Per a buscar, per a assessorar-se sobre plans europeus, uh-huh, sobre programes europeus, que és una de les ja ho ha dit el president José Martí, que és una de les objectius primordials que té esta diputació, lligar-nos més a Europa, buscar més subvencions europees, afegir-nos a més plans europeus, i els centres CEDES també funcionen també
d'aquesta manera,
porta, sí, uh-huh, per mig de Europe Direct. Ells són la finestra dels pobles, uh-huh, no? És per assomar-se a la Unió Europea i que la Unió Europea se asome a nosaltres també.
I sobretot com a més són puestos relativament menuts, seria també una forma d'implantar les ganes de poder vindre tots aquests europeus i poder veure possibilitats també si a Espanya,
claro,
no?
Sí, sí.
Però almenys és... Mire, donat que és el dia que és, que ahir mos donen les notificacions de que a tots de que se tanquen els col·legis, quan diuen que se tanquen els col·legis, quasi que tot el món som conscients de la gravetat que tenim, de la pandèmia que tenim damunt, sí, de nosaltres. Vostè pensa que el president del govern ha adoptat les mesures adequades per a previndre les conseqüències econòmiques que tindrà aquesta pandèmia?
Jo confio en el govern. Uh-huh. No puc fer una altra cosa, dir, com a ciutadà, també com a polític i com a persona que viu en aquest territori, tinc que confiar en el govern, en les mesures que fa el govern. Jo espero que sí, que tot el diners que han dit que injectaran en l'economia i totes les mesures que estan adoptant, pues que no tinguin un, o almenys l'impacte, perquè serveix per a soliviantar el colp econòmic que pot ser, pues, esta pandèmia, el cost humà que pot tindre, el cost de confiança cap a les institucions i cap als polítics, que realment ara mateix tots hem de creure en tots. Els polítics tenen que creure en la població i la població té que creure en els polítics i en els governants, perquè estem en un moment únic. Jo això no ho havia viscut
mai.
Un...
Això és el que jo volia preguntar-li. Vostè ha viscut des de xicotet la política en sa casa, evidentment sempre ha estat sentint que els polítics han pres mesures davant de situacions diverses. I en este moment hi ha més confrontació política de la que li pot explicar son pare o s'abuelo?
No. Jo ahir vam tindre una reunió als portaveus de la Diputació i realment tant des de l'oposició com des del govern vaig notar aquesta energia, aquesta ganes de cooperar que tenen tots. Avui n'hi haurà una altra reunió a les 12:30. Crec que tots volem que això passi, uh-huh, en les mínimes conseqüències possibles. Després, si hi ha alguna responsabilitat o si hi ha algú que ha fet alguna cosa malament o si hi ha aspectes a polir de cara a una emergència com aquesta, doncs jo crec que serem com a societat i com a país, com a estat, no? pues aprendrem d'aquesta experiència, però en un futur, si tenim que enfrentar-nos, esperem que no, a coses així, pues podem fer les coses millor.
Mire, la vicepresidenta Mònica Oltra se va passar... va ser desposair, que va estar tot el dia demanant-li al govern que per favor que decretara que tancaren Madrid per terra i per aire. Que resulta, i vostè viu en Benicàssim, que avui n'hi ha una gran quantitat de gent de Madrid que està ocupant els apartaments de Benicàssim.
Sí, la veritat és que ens sorprèn perquè la Comunitat de Madrid, en aquest cas, no ha reforçat o no el missatge a les persones, a aquestes persones, que no només es fiquen en perill a nosaltres, sinó que es fiquen en perill ells mateixa. El millor en una situació així és quedar-te en ta casa, prop del teu centre de salut, prop d'on tu fas la teva vida quotidiana, no tens que fer res especial, i perquè això no són unes vacances, o sigui, això és una pandèmia. Una pandèmia no és un veraneo. Això ho tenen que tindre en compte. I jo crec que la vicepresidenta Oltra va estar molt acertada. Una altra cosa és que li hagin fet cas o no li hagin fet cas. Jo sí que demanaria, jo conec a molta gent de Madrid que s'ha quedat en Madrid, i aquella gent que no ho ha fet o que no té pensat fer-ho, per favor, tinguem un poc de seny. Sé que això és nou per a tots.
S'haurà tingut que posar seriós el president de la Diputació, Ximo Puig, i demanar al govern central que prenguera la decisió de tancar Madrid?
Pues, home, sí que jo crec que sí, el govern de la Generalitat, el president de la Generalitat ara tengo que demanar-ho també ell, no? També jo crec que també és nou per al president de la Generalitat una situació així, i això no
recordem. Sí, però vostè sap que quan un polític té que prendre una decisió,
sí, té que estar a l'altura.
Té que ser contundent.
Claro que sí, té que estar a l'altura, té que ser contundent. I jo, pues, estic molt content de la nostra vicepresidenta, i esperem que les decisions també de la presidència tinguin trellat i que siguin contundents i que estiguin a l'altura de la situació.
Després dels contagis que vam tindre d'aquests últims dies, que vostè sap que n'hi ha una ministra que està contagiada, que és Irene Montero, també ara Santiago Abascal, Ortega Smith, bueno, han eixit una sèrie de... Vostè haurà suspès les manifestacions del 8M?
Bé, és molt fàcil dir-ho ara. Molt fàcil dir-ho ara. Ja també hi ha partits de futbol i no se van suspendre. No? La gent també està en aquest moment de diumenge, fa molt bon temps, i vist ara, sí que igual sí que s'ha tingut que suspendre, si veiem des de la perspectiva d'ara mateix. Però les coses com són i lamentar el fet de que no s'hagi pogut actuar abans o no s'hagi vist, o bé en aquest moment no hi havia la gravetat o no s'estudiava la gravetat, pues
ara... Sí, però donat el que teníem al costat, del país del costat, que estaven succeint-se cosa darrere cosa, hem deixat que se muntaran les falles, hem deixat que se muntarà mitja quasi tots els utensilis per a poder realitzar Magdalena, farem el mateix en Setmana Santa?
Sí, cal. A veure, si cal, si me pregunto que si farem el mateix que si disarem. S'organitze. Jo crec que no. Hi ha una circular de Generalitat, de Conselleria de Sanitat, el fet que s'estan analitzant tots els events de així 15, no, hasta fins al dia 14 d'abril, a veure si són viables o si són recomanables, i jo crec que esta vegada, o aquesta vegada el seny o la practicitat en aquest cas, pues farà que molts d'aquests events se cancelen. Això implica processons, concerts, festivals,
con lo qual tendrem que previndre, perquè ara es començaran a hi haurà eres i ertes en les empreses i haurem d'estar prevenguts, perquè clar, s'anul·larà tota l'activitat econòmica, tota, quasi un 70% de l'activitat econòmica que s'esperava a la província, no?
Bueno, això ja ho veurem. Les empresaris també tenen que ser o les grans empreses també tenen que tindre aquesta consciència que tenim el govern, que tenim les institucions. Uh-huh. És a dir, el que no pot ser és que qualsevol crisi la pague sempre la gent pues, que més necessita. Uh-huh. Que més necessita que no hi hagi una crisi, no? Això pues, n'hi haurà que veureu com se produeix i sobretot pues, això, els grans empresaris també tenen d'estar conscienciats que això en part sí. De la societat i que bueno, són mesures pues, que no afecten a la població.
Després la conciliació, què farem en els xiquets?
Bueno, els xiquets, a partir de que és el dia 16, no, que ha dit que
sí, de dilluns, se quedaran tots a casa.
Se quedaran tots a casa. I
segurament les classes seran online.
Allà on se puga, pues sí, se pareix que serà, que serà, sí, que seran sí. Online.
Una nova experiència, eh?
Sí, sí, és persones. Una nova experiència, una experiència hasta, i, bueno, jo crec que totes les persones, la societat, adaptar-se a la situació i bueno, esperar que tots puguem desenvolupar, que tingui el menor impacte en les famílies.
Vostè pensa que en esta província som gent que som conscients de la realitat i que som persones solidàries i que atendrem a les recomanacions que ens han donat sense que ens ho imposen?
Totalment. I m'està sorprenent molt la reacció de molta gent de diferents ideologies. Uh-huh. Que està veient la gravetat de la situació, tot i que nosaltres en la nostra província no tenim, sembla que tenim tres casos o dos mm. casos, però sí que aquesta conscienciació sí que l'hem notat, no? Al principi, quan se va suspendre la Magdalena, quan se va la festa, la gent pues, i sa ràbia que tens contesa, que tens ganes de participar en una festa i no te deixen, però sí en estos darrers dies, les darrers 48 hores, he vist unes reaccions que m'han sorprès gratament i jo confio molt en la gent de la nostra província i la nostra, els castellonencs, castellonenques i tots els pobles, que farem les coses bé i serà pues, mira, una experiència més que tindrem de cara a, en un futur, pues, esperem que no, coses aixina, no? Alertes aixina.
Pau Ferrando, diputat provincial, moltes gràcies per haver estat ací i fins la pròxima, però per telèfon, vosaltres ara els 15 dies de rigor.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Moltes gràcies i bon dia.
Restaurante Hierbabuena Villarreal te ofrece paellas a leña, almuerzos a la brasa o menú diario. Ven a disfrutar de auténtica cocina casera de calidad. Encuéntranos en Camí Travesa 16 junto a la Volkswagen. Restaurante Hierbabuena Villarreal, abierto de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Visítanos en Facebook o reserva al 642-1647-27. Restaurante Hierbabuena, como en casa.
Estem en una situació d'emergència sanitària per la crisi del coronavirus. Des de Fundació Caixa Rural Villarreal, els demanem que segueixin les indicacions dels professionals sanitaris, no col·lapsen les urgències i eviten les pràctiques incíviques. Ara més que mai, hem d'estar units i recolzar i protegir a les persones més vulnerables.
Últimos días de rebajas en Canem. Elige dos o más prendas y llévatelas todas al 50%, pero sin renunciar a la calidad y al servicio de siempre. Ven ahora y descubre la nueva colección para ceremonia y eventos. Canem, la moda que estás buscando en Villarreal y Nules o en www.canem.es.
Que farta estic de dormir mal, me fa un mal l'esquena que no descanse bé per les nits.
Per què vols? A tot descans tenen els matalàs als millors preus. Deixa't excuses i ves a tot descans. A l'Avinguda França 6 de Villarreal, junt d'estació.
A veces las cosas pequeñas te pueden llevar a algo mucho más grande, como con el nuevo Hyundai i10, que con su diseño renovado, su espacioso maletero, su conectividad Bluelink y su seguridad activa hará que cualquier cosa que hagas sea mucho mejor. Sé tan grande como quieras ser con el nuevo Hyundai i10.
Movicorea, tu concesionario Hyundai en Castellón y Villarreal.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¿Eres de todoterreno o de SUV? ¿Deportivo
familiar, elegante y con clase. Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovillarreal, punto de venta de Comauto en Villarreal de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovillarreal, Avenida de Francia 62.
T'has quedat sense gas i estàs cansat d'esperar el repartidor? Crida la cooperativa al 964 520 0850 i et portaran a casa la teua bombona de Cepsa. La cooperativa, Avinguda Castelló 75 de Villarreal.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma. Perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón. Se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Villarreal.
Bienvenidos a la era del nuevo Nissan Juke, el crossover coupé con un diseño revolucionario y la última tecnología para que conducir sea una experiencia increíble. Pero a ver, espera, para.
Es que no sé qué hago grabando este anuncio, si ya puedes ir a tu concesionario, probar el nuevo Nissan Juke y comprobarlo por ti mismo.
Nissan. Innovation that excites.
Satra. Avenida Valencia 223. Castellón.
Y en Villarreal, carretera de Onda.
En Carnicería Embutidos Flor, la mejor opción. Promoción del lote de productos Casa Vivas. 200 gramos de salchichón y 200 gramos de chorizo por 4 euros. Haz tu pedido en la Carnicería Flor más cercana. Embutidos Flor, lo natural es sano.
Acabe de rebre l'última factura de teléfono y he pagat una barbaritat.
¿Pero com és això?
Cada volta pague més.
¿Y per què no vas a tu mòbil? Ahí a Manolo.
¿A Manolo? ¿Y sé qui és?
Dona Manolo, el fill de Manolito Folk, el que era futbolista, no saps que té una tenda de telefonia a l'Avinguda Francesc Tàrrega? Jo vaig anar i ara pague la meitat. Tinc el mateix i, a més, vaig comprar un telèfon nou a molt bon preu.
Xica, demà mateix vaig.
Tu mòbil, tu eliges telefonia fixa, mòbil, fibra, al millor preu en Avinguda Francesc Tàrrega 53 de Villarreal. Vine i paga menys per la teua factura.
Des de Fundació Caixa Rural Villarreal, els demanem que segueixin les indicacions dels professionals sanitaris, no col·lapsen les urgències i eviten les pràctiques incíviques. Ara més que mai, hem d'estar units i recolzar i protegir a les persones més vulnerables.
I ara també en Ràdio Villarreal anem a parlar una estoneta en el diputat provincial i portaveu del Partit Popular i també regidor en l'Ajuntament de Castelló, Vicent Sales Mateo.
Hola, molt bon dia.
Bon dia, Vicent. Miren, hi ha diverses qüestions. Lògicament, després de que ahir se prengués les decisions de tancar els col·legis, que és una de les coses que ens ha fet més conscients de la situació que estem passant, i que el president del govern eixirà dient-nos les mesures que ha adoptat, a vostè què li pareixen aquestes mesures?
Bueno, jo en principi, com a màxima, en una situació de crisi, si tu vas en un avió i n'hi ha turbulències, l'únic que no li has de disparar és al piloto, no? Almenys per una qüestió de prudència. I ara, quan aterrissi l'avió, segurament ja n'hi haurà moments inclús d'avisar a la Guàrdia Civil si és que el piloto ha fet les coses malament, no? Jo crec que en aquests moments el més important, evidentment, és la crisi, diguem, sanitària i el que els ciutadans se conscienciïn i se responsabilitzin individualment d'aquelles coses que han de fer per a que això no se convertisca en un drama i que no arribi a més nivells com els que està patint, per exemple, Itàlia en aquests moments. Però sí que és veritat que n'hi ha algunes qüestions que crec que sí que, com a mínim, val la pena remarcar, no? La primera és que crec que aquestes mesures que s'han anunciat, home, arriben una miqueta tard, al nostre parer, no? Jo encara recorde un tuit del Ministeri de Sanitat del 26 de febrer, és a dir, fa apenes 14-15 dies, en el que recomanava que aquells que vingueren de zones sensibles, com Itàlia o Xina, que podien fer vida normal. Clar, quan fa 15 dies encara el propi ministeri està dient això, que no és sorprenent que avui en dia estiguem com estem. Crec que s'han adoptat les mesures possiblement massa tard. De fet, ahí està que el passat 8 de març 55 manifestacions en tota Espanya, és a dir, concentracions nombroses de gent.
Vostè haurà permitit aquesta manifestació?
Jo crec que no, jo crec que, com t'he dit, ja fa 15 dies n'hi havia d'haver pres mesures més dràstiques, i ara, en aquests moments, les mesures són les correctes. correctes, evidentment, són les correctes, en quant a, diguem, a contenció de la gent...
Vostè és del que pot sospitar que no vam tindre les dades reals dels contagiats en aquell moment perquè se produirà aquesta concentració de gent a la manifestació?
Home, jo teories de la conspiració no me vull sumar perquè, a més, són difícilment... El problema de les teories de la conspiració és que són difícils de confirmar i difícils de refutar, no? En lo qual jo crec que...
Sí, però després quasi tot el món contagiat.
És veritat que, clar, sorprèn que el dissabte n'hi hagueren 425... Sorprèn que el dissabte negre en 425 infectats i que el dilluns negre en 1.200, clar, que se triplicaré en un sol dia, no? En 24 hores.
No, no sustentaste la conspiració, no?
Sorprèn. Però bueno, ja et dic, en qualsevol cas, crec que hi ha hagut una certa relaxació, un excés de confiança, molta broma, molt de meme, en general, en la societat en general, no estic parlant específicament de responsables polítics, però que també això ha vingut un poc alentat perquè des del govern tampoc s'ha actuat amb la contundència que jo entenc que caldria actuar.
Vostè creu que, per lo que ens afecta, haver tingut que tancar Madrid des del moment en què se va passar aquesta tassa tan enorme de triplicació de contagiats, haver tingut que tancar Madrid?
Home, jo en aquests moments se diuen moltes coses i jo realment no tinc les dades. Ara crec que estan en Madrid al voltant de 2.000 i pico
és la zona més afectada.
És la zona més afectada. És cert que n'hi ha zones en Itàlia que són les més afectades i que també ha hagut una certa contenció de la gent i que se'ls ha confinat en tota la zona.
Sí, però
és complicat,
per lo que ens afecta a nosaltres, és dir, nosaltres som la costa que rebem una quantitat de madrilenys impressionant, i vostè ho sap. Entonces,
sí, sí.
Vostè, si haurà tingut que prendre la decisió, haurà pres la decisió de tancar Madrid?
Quan? Ara o fa 15 dies? Perquè a lo millor la decisió n'hauria que prendre-la en estos moments, no? Però bueno, els experts ho han de decidir. Lo que sí que està clar és que hi ha una cosa que és evident, que si a la gent li estan aconsellant que no faci desplaçaments que no siguin necessaris, és absurd que n'hi hagi gent de Madrid que estigui en aquests moments venint cap a la costa o anant-se'n a pobles de Segovia, com estan dient, o que s'estiguen en cap a la muntanya. La gent el que ha de fer és quedar-se a sa casa. El que no pot fer és prendre's això com si foren uns dies de vacances i anar-se'n a passar les vacances per ahí. Per tant, jo crec que
està apel·lant a la bona voluntat i jo li pregunte per una decisió política. Vostè haver tancat Madrid.
Clar, en aquests moments, ja dic que no me correspon a mi, però que possiblement des del govern sí que n'hi hauria que marcar algunes línies més contundents a l'hora de limitar els moviments de població.
Mire, el govern destinarà 3.800 milions d'euros a la sanitat i 14.000 milions a l'economia davant de l'impacte del coronavirus.
Me sorprèn els diners que destinarà la sanitat, en realitat, i són 2.800, que no són 3.800, són 2.800, en realitat són un anticipo de les entregues a compte, és a dir, el que estan fent és donar-li a les comunitats autònomes els diners que li corresponen.
Sí, per cert, a col·lació del que m'està dient, en esta reunió que tenen que tindre, els presidents de les comunitats ja que està més enfadat que un altre. Vostè pensa que el president de la comunitat, de la comunitat nostra, Ximo Puig, estarà tan enfadat o li demanarà que això no és així al president del govern?
Home, Ximo Puig, des del dia que Pedro Sánchez va prendre possessió, ha deixat d'estar enfadat. Se li han passat tots els mals. Jo ja no l'he tornat a veure ni al carrer reclamant el finançament just, ni reclamant infraestructures, ni reclamant res de res. Abans tenia una pancarta, però aquesta pancarta se li ha reconvertit en pancarta reversible i ara està més tranquil i més pagat.
Sí, el que mos diu és que d'alguna manera ell vol que estos diners que ens tenen que arribar trau-los d'una altra via i no en enfrontaments judicials ni coses d'estes que diu que no mos porten a cap puesto.
Ja, però és que el problema és que els diners de l'IVA són nostres. Els diners de l'IVA que ens adeuda el govern i els 2.500 milions d'euros dels comptes de desembre del 17, que la liquidació se fa ara al 19, ens pertoquen a totes les comunitats autònomes. Per tant, n'hi ha 2.500 milions d'euros que els valencians hauríem de... Bueno, d'aquests 2.500, 206 ens toquen als valencians. I això haurien d'estar ja al nostre abast per a poder implementar millores en la sanitat, que en aquests moments és evident que fan falta.
Que dels 2.800 que ara també tenen que donamos per el problema este del coronavirus, restaran també aquests 218, dic jo.
Home, espere que no. Però és que d'aquests 2.800, que en realitat és un anticipo d'una entrega a compte, aquests diners ens els han de donar. Seguiran faltant els 2.500 de totes les comunitats autònomes, comprens? Uh-huh. És a dir, els 216 que ens han de donar a nosaltres del deute de l'IVA, això ens els segueixen deuden. I el que ara ens donaran és un anticipo de les entregues a compte.
Per la tant, Dana, no ens estan donant res. La Glòria... Se mos acumulen els deutes, no?
Clar, però bueno, és que la Generalitat Valenciana dels temporals aguts en el 2018 encara deu tots els diners. Encara deu tots els diners. És que normalment els socialistes són molt bons per a la propaganda, molt bons per a eixir al carrer en pancartes, però són molt roïns per a gestionar. I la prova de que són molt roïns per a gestionar, ahir mateix en el pleno de la Diputació ho vaig dir, és que mentre en març del 2015 i en octubre del 2018 van haver també temporals, va haver una dana, van haver temporals de pluges, i la Diputació, en Javier Molina al cap, i tinc la sort de poder haver estat treballant en ell estos 8 anys, va fer una modificació de crèdit, va aprovar les bases i ho va publicar en el boletí oficial de la província en 7 dies, així resulta que dels últims temporals de la Dana del passat mes de febrer han passat ja més de 50 dies i les bases encara no estan publicades al BOP.
Uh-huh. Sap que Pedro Sánchez apela a tots els partits i el diu que és el moment, ara en este moment, d'aprovar pressupostos?
Home, moment per aprovar pressupostos segurament és, el que no és el moment per aprovar els pressupostos que ell volia aprovar en els seus socis de govern. És un moment de fer uns altres pressupostos, entre altres coses, perquè l'escenari ha canviat per complet. En aquests moments en què les bolses mundials estan afonsant, que l'Espanyol ahir va caure un 14%, que és la pitjor baixada de tota la seva història.
La major caiguda de la seva història en línia en el resto de les bolses mundials, sí, sí, ahir vam arribar a mínims.
L'escenari ha canviat per complet. En aquests moments ese pressupost que volia plantejar junt amb Podemos el govern, que era un pressupost que incrementava moltíssim la despesa, que suposava una major càrrega fiscal per a autònoms, per a empreses, per a ciutadans. En aquests moments seria una autèntica desgràcia, perquè en aquests moments els negocis, els comerços estan tancant perquè no poden obrir, primera per la pròpia alerta sanitària, segona perquè no tenen activitat empresarial ni econòmica i per tant han de tancar. Si tu damunt ara els ofegues en pujades d'impostos, evidentment seria letal, no?
Si me permetis, li faig una pregunteta que a lo millor no ve molt, però què li pareix el nomenament de Carmen Montó, que siga la nova ambaixadora davant de l'Organització dels Estats Americans?
Bueno, pues és modelo PSOE. És un nomenament modelo PSOE. El PSOE va tindre en època de Zapatero a dos ministres que eren dos autèntiques indocumentades, com Leire Pagín i Viviana Aído, que no sabien fer la O en un canut i no se'ls coneixia ni ofici ni benefici. Quan van acabar, en una porta giratòria se les va enviar a Estats Units a cobrar un pastón, i ara la senyora Montón, que després d'haver estat a punt d'exterminar la sanitat valenciana i a la que se li ha pillat falsejant el seu currículum, ara el seu premi serà anar-se'n d'ambaixador a l'Organització d'Estats Americans en un sou que duplique el del propi president del govern. Bueno, doncs això és el model PSOE.
Està dient-me que
de castigar els bons i premiar els inútils.
Que l'està premiant per haver deixat el càrrec.
Home, clar, l'està premiant per haver dimitit en el seu moment, per haver-li d'alguna manera facilitat a ell el camí, que ell no se pogués veure, diguem, en la picota d'haver de dimitir inclús ell mateix.
Què li pareix que les empreses ara en la situació que estem vivint? Perquè, mire, es comença. Avui anem a veure el que els tocarà fer a les empreses en els ERES, en els ERTES. Què li pareix tota esta avalanxa que anem a sofrir?
La veritat, home, és que són dues coses diferents. Una cosa és la tendència que ja estàvem portant, i l'altra cosa, evidentment, ara és el pico cap a baix, en aquest cas, provocat per el coronavirus. Però la tendència ja era la que era. És que les dades d'atur que estàvem tenint des del passat mes de desembre, mes de gener, ens estaven portant a dades del 2011-2012, que ja havíem superat. Havíem superat aquesta època de crisi i aquestes dades ara estem tornant a recuperar-les. És a dir, que si les coses hagueren anat normal, que no haguem tingut la interferència del coronavirus, Espanya ja estava en una situació de pràcticament de nula creació d'ocupació i de creixement de l'atur. Això l'únic que fa és rematar-nos, en el qual o se prenen mesures o se prenen polítiques serioses, i jo per això crec que ha estat bona idea que des de partits responsables de l'oposició, com ha sigut el Partit Popular i Ciudadanos, se li hagin oferit al govern, se li hagin oferit a Pedro Sánchez, pa que pacten ells un altre pressupost. Un altre pressupost és possible, un pressupost realista per a una situació de crisi, i no un pressupost expansiu de despesa com el que volia fer en els seus socis.
Ara sí que ja m'on anem a lo que vostè sí que ha tocat, està vivint i està reclamant. Ahir van tindre pleno a Diputació i vostè li feia saber al president de la Diputació que està en desacord per complet de la decisió que vol prendre l'actual alcaldessa de Begís, i és licitar la planta embotelladora. Trau-la a licitar.
Sí, estem en desacord, però per una qüestió molt senzilla. Mira que nosaltres som un partit de tall liberal, o sigui, de centre dreta, i que en principi pensem sempre que la iniciativa privada sol fer les coses correctament.
Sí, en este cas, pues, que tinguin un poc les tornes
clar,
canviades,
però,
no?
És que n'hi ha una realitat que no podem obviar. Uh-huh. És que la planta embotelladora de Begís no està a Castelló ni està a Vila-real. Si estiguera a Castelló, estiguera a Vila-real, estiguera a Benicarlo, estaríem parlant d'una altra manera. És que està a Begís, és que està en una comarca, està en un poble que té 350 habitants censats, però en el que viuen 200 persones, i en una planta en la que treballen 20 famílies. 20 famílies és pràcticament pues el 10% de la població.
És el motor econòmic del poble.
Clar, en el qual, si estem portant polítiques des de les administracions de lluita contra la despoblació, és un sense sentit que tu agafes una empresa i que la privatises. Per què? Perquè el primer criteri de l'empresa, una vegada estigui privatitzada, lògicament serà el de la rentabilitat econòmica. I així no estem parlant de rentabilitat econòmica, estem parlant de rentabilitat social. Per tant, en la rentabilitat econòmica podrà passar que en un parell d'anys, en 4 anys, en 5 anys, se quede treballant, facin un ERI i se queden treballant la meitat de la població. Si se quede treballant la meitat dels 20 treballadors, i els 10 que se'n van, se n'aniran ells, les famílies, els fills, en el qual el que estem és alentant la despoblació. Jo crec que val la pena una bona inversió per part de la Diputació, que s'ajude, perquè a més l'empresa és viable. En aquests moments, l'any passat va donar un benefici, un superàvit de 130.000 euros. Per tant, si el que necessites és una inversió, una de nova mecanització per adaptar-se als nous temps, d'una inversió d'un milió d'euros, entre la Diputació i la Generalitat Valenciana, o inclús la Diputació sol, podrien fer un préstec a interès zero, que en aquests 130.000 euros a l'any, en 20 anys, se podria amortitzar a 50.000 euros a l'any, que això permetere que se modernitzara la planta, sempre en la garantia de que no se despedire a ningú un treballador, i que aquestes 20 famílies pogueren seguir arrelades al poble i, per tant, mantindre la població.
Sí, en este cas, el que ens deia l'alcaldessa actual, María José Madrid, era que ella no privatitza l'empresa, sinó que la trau a licitar, i el que fa és alquilar l'empresa i donar suport a tots els treballadors en les mateixes condicions, però el govern no tindrà la càrrega de la quantitat de diners que necessitarà l'empresa per a posar-se al dia i ser competitiva en el mercat. Perquè...
Mm-hmm. Sí, però perdona, aquest detall és que és un poc el mateix que t'estic dient jo. És que aquests diners que necessitaria aquesta empresa per a fer aquesta inversió i aquesta mecanització nova i aquesta modernització, aquests diners els pot posar la Diputació perfectament, o es pot posar Diputació i Generalitat perfectament, i la planta seguir sent gestionada des del poble, des del propi Ajuntament, i que aquests 20 treballadors continuen treballant. Insistisc, no estem parlant de viabilitat econòmica, és que no estem parlant de números, estem parlant de persones, estem parlant de famílies, i estem parlant d'assentar població en territori. És que després la Diputació, la Generalitat, gastarà diners en polítiques de lluita contra la despoblació. Carai, què millor que aquests diners gastats així, encara que la planta no fos rentable econòmicament, sí que seria rentable socialment. I això és la diferència de per què jo crec que en la externalització de serveis públics en altres llocs, i justament en un poble com Begís, crec que seria convenient que se mantinguera com una empresa pública.
En este cas, el que es deia també a l'alcaldessa és que ella, quan entra, té un endeutament d'1.300.000 euros, i clar, no pot invertir en renovar les màquines, evidentment, perquè com el deute està viva, deute que s'ha pagat de 470.000 euros, ella reconeix que la planta dona rentabilitat, o sigui que és rentable. El que ocorre és que l'altra vegada, que en l'anterior alcaldessa sí que va donar una ajuda a la Diputació, però abans de 60.000 euros.
No, no, van ser en dos anys, en el 13 i en el 14, i entre els dos anys va ser de 100.000 euros. Va ser 60.000 euros un any i 40.000 l'altre. Per tant, van ser 100.000 euros. Però en qualsevol cas, el deute que n'hi havia era un deute provocat precisament per les noves, per les inversions. És a dir, claro, estem parlant
d'una... Per la compra d'una nova embotelladora. Claro. I, és dir, ella sí que va dir que sí que va ser per les inversions de la planta.
Claro.
El que passa és que en l'escenari econòmic que tenim en este moment... Com que ella...
Sí, fa falta una nova inversió, és a dir, tornar a endeutar-se.
Sí.
Clar, saps què passa? Que com ells van criticar tant el deute en el seu moment perquè no ho consideren una inversió, per lo vist, sinó un gasto... Ojo, que estem parlant d'una planta embotelladora que té 90 anys de vida, eh? Per tant, imagina't la de processos de modernització, actualització i renovació de maquinària
que haurà tingut.
Sí, el que
passa és que diuen que l'escenari econòmic en aquell moment era un escenari boiant i... Pues donat a l'escenari que se'ns ve ara damunt i considera que una empresa privada mantindria els drets dels treballadors més actualitzats que una empresa municipal.
Però és que, claro, però és que no és cert. Els drets, una empresa privada, al final, com te torna a dir, l'empresari que se juga els diners, el que vol és guanyar diners, ell. En una empresa privada el que farà serà, una vegada invertisque, i sa mecanització, per més que subroga els treballadors en el contracte inicial, als dos anys plantejarà un ERE i tirarà dos al carrer. Als dos anys després tornarà a fer un ERE i tornarà a tirar-ne a dos o a tres més.
I les clàpsules que vol dir de la licitació, clàpsules que voldrà firmar en l'empresa que entre a l'embotelladora, ella diu que reflejarà unes clàpsules perquè totes aquestes coses no ocorrisquen. No sé si això podrà fer-lo o no.
És que això no podrà fer. Uh-huh. És que això no podrà fer perquè això és limitar obligatòriament, diguem, la pròpia estratègia empresarial de benefici.
Vostè sap com està la planta embotelladora de Benassal? Com s'està gestionant? És municipal?
N'hi ha molts models. En aquests moments, en la província de Castelló n'hi ha models molt diferents. N'hi ha algunes que són municipals, unes altres que s'han externalitzat, com la de Cortes, per exemple. En fi, n'hi ha diversos models.
Sí, però això li diria, però problema, si sabia la de Benassal, claro, en quina situació estava.
Però, perdona, el problema no és quin és el... Si un model és millor que un altre. El problema és quin és el model que millor s'ajusti a cada població. Perquè potser la casuística de Benassal és totalment diferent a la de Gis. Per què? Benassal és un poble turístic que té un balneari, que té hotels, que rep població durant gran part de l'any. És a dir, el poble no necessita gestionar d'una determinada manera, no té una necessitat imperiosa de gestionar de forma pública la planta embotelladora. Begís no té una altra cosa. Begís no és un referent turístic. Begís el que li dona vida en aquests moments al poble és la pròpia planta embotelladora. És a dir, no estem parlant de models de gestió únics. N'hi ha que ser flexible. Els polítics intel·ligents són aquells que són flexibles i davant d'una situació entenen quina situació s'adapta millor a la realitat de cada poble.
I a tot això la gent que viu allí, que en realitat és el que deurien d'opinar, vostè sap, ha parlat en ells, quines idees li han traslladat?
Jo vaig estar personalment allí la setmana passada. Home, la primera queixa que tenen precisament ells de l'alcaldessa i de part del seu equip de govern és que ells mateixos pareix que desconeguen la realitat del poble, entre altres coses perquè no viuen allí al poble, viuen a Castelló. I això fa que, bueno, pues que la gent d'allí se sentís una miqueta desemparada. Pues la gent ho viu en preocupació, perquè de tindre el seu lloc de treball assegurat, de tindre la planta un benefici de 130.000 euros a l'any, no entenen que en aquesta situació faci falta privatitzar la planta. No? I la preocupació és la que trasladen tots els veïns, inclús alguns, molts que han sigut votants o són votants socialistes o gent del Partit Socialista, ara són els primers que han anat a signar la fulla per a que no se privatitzi. Vull dir que el tema està molt candent en el poble, que el tema preocupa el poble, i jo ahir el que li vaig demanar en el pleno al president de la Diputació és que s'implicara en el tema, que feren bé els números, que a nosaltres no es trobarien, diguem, en front per fer política d'aquest tema, sinó realment per a treballar conjuntament en el poble, que si la solució que se dona és la que nosaltres entenem que és la correcta, evidentment li donarem suport, perquè el que volem és el bé del poble. En aquests moments, la lluita contra la despoblació en la província de Castelló no és una lluita que tingui que ser d'un partit contra un altre, perquè és una lluita que ens, d'alguna manera, ens afecta a tots, no? Per tant, tenim que anar de la mà.
Si ara en Begís tornaran a haver eleccions, vostè pensa que tornaria a guanyar l'actual alcaldessa, que és socialista?
Bueno, jo, en fin, la veritat
li ho pregunto d'una altra manera. L'embotelladora posa lleva alcaldes, li pregunte per què. De normal el Partit Popular és un partit que sí que és veritat, que és el que diu vostè, pues, polítiques liberals i demés, i el Partit Socialista com que sempre està més vinculat a que hi hagi cooperatives, a que siga tot més municipal.
És que sap què passa? Que crec que l'alcaldessa ha pres la decisió més còmoda, la més fàcil per a ella. L'altra és la més complicada, perquè gestionar l'embotelladora de forma pública des de l'Ajuntament a ella li implica estar més al pie del canyon i estar allí i no anar només els dimecres a firmar papers. Comprens? És més difícil.
Sí, però els polítics socialistes ho abanderen i se projecten, no?
T'entenc, però és que com ella no està allí a peu d'obra, que ella no viu allí, la decisió que ha pres és la més còmoda per a ella.
Per tant, en aquest moment, vostè pensa que ella tornaria a guanyar com a alcaldessa?
Home, no se pot saber, però des de luego la gent està molt enfadada en ella. Està molt enfadada en ella, des de luego. Et digo, vaig poder comprovar-lo esta setmana passada que vaig pujar allí.
Una altra pregunta. Què tal en Diputació? En els canvis?
Bueno, els canvis, sempre que se produeix un canvi, diuen que és una oportunitat. El que passa que jo en aquest cas crec que ha sigut un canvi a pitjor, no? I el canvi a pitjor te'l comentava ara fa un moment. La prova és en el que t'he explicat des de les bases de les ajudes del Glòria. Resulta que quan estàvem governant nosaltres, traiem en 7 dies, som capaços de fer una modificació de crèdit en un pleno, d'aprovar unes bases i de publicar-les en el BOP, i que els alcaldes en 7 dies tinguin els diners per a poder utilitzar-los per a les reformes o per a les necessitats de recuperació després de les tormentes, de les pluges que va haver en el 15 i en el 18, i estos que han arribat, el gobierno, la Diputación del canvio a peor, que diem, pareix que més que un canvi nos han dado un cambiazo, perquè resulta que portem més de 50 dies i encara no han publicat les bases en el BOP. És a dir, els alcaldes que van patir la dana al mes de febrer encara no han vist un euro de la Diputació i han passat més de 50 dies.
Vostè en este moment, quan va arribar a la Diputació, estava governant el Partit Popular, portem molts anys de governar el Partit Popular en Diputació, i ara passa a veure com governen i intentar aportar algunes voltes i altres voltes enfadar-se per la impotència perquè no atenen a lo que està ara la línia que s'ha portat des de la Diputació?
Nosaltres sempre que se mantingui una línia coherent ho apoyarem. La prova és que, per exemple, s'ha mantingut el fons les ajudes de lo que nosaltres anomenem el Pla 135, que era els plans d'obres i serveis, i ese Pla 135 en el que invertíem, i a més en totes unes casuístiques a cada poble en funció a la població, al terme, a les característiques, li donàvem més diners als pobles més menuts que als més grans, etc. Però a més en unes bases que eren totalment iguals per a tots els pobles, bueno, pues, si això se manté, que s'ha mantingut, nosaltres ho hem apoyat. Per tant, no estem per a practicar l'obstruccionisme per l'obstruccionisme.
No, però... en principi sí que vostès aproven els pressupostos perquè diuen que és un còpia i pega dels pressupostos que vostès ja portaven fets, però diuen que les polítiques ara se portaran molt més millor, donat que el color en generalitat és el mateix i, per tant, ja no hi ha rivalitat entre les dues institucions, sinó que ara n'hi ha col·laboració.
Bueno, que però la col·laboració, saps en què consistís? En ser els caixers de la Generalitat. Claro, la Generalitat que no té un duro, que no pague, que en estos moments hi ha un ajuntament com el de la Llosa que ha anunciat que va a tancar la persiana perquè la Generalitat li deu 700.000 euros, que és pràcticament el 50% del seu pressupost. Val? Resulta que la Diputació, que és el que està fent? Està pagant, està avançant els diners que la Generalitat no pot pagar. És que ahir mateix va passar també per el pleno una quantitat econòmica del patronat de turisme, 7.500 euros, que la Generalitat no posa, i van fer una modificació de crèdit des de la Diputació per posar els diners la pròpia Diputació en un tema en el que la Diputació ja posava diners. És a dir, estem actuant de caixers de la Generalitat, dels incompliments de Ximo Puig.
Per això li dia, com que vostè ara està de portaveu, és a dir, és d'alguna manera el cap visible en este moment del Partit Popular i que té que qüestionar el que fa Diputació, està més enfadat que quan vas començar la legislatura. Sí,
saps què passa? Que en els primers 6 mesos el pressupost encara era el nostre. En lo qual, clar, anàvem fent coses que dius, bueno, no puc dir res perquè això que estan fent realment estava en el pressupost perquè ho havíem posat nosaltres en el pressupost i, bueno, per tant, es pareixia bé. Després, quan hi han aprovat el pressupost del 20, bueno, pues en un principi les línies mestres del pressupost pràcticament eren també les, tenien molt que veure les nostres. Uh-huh. Mantenien el pla 135, bueno, se van comprometre a mantindre totes les ofertes, diguem, de benestar social de la campanya Repoblem que ja nosaltres duiem, pues, com les unitats de respir, etc. Bueno, pues, això ens va fer donar-los un d'alguna manera un vot de suport, no? Una abstenció, però que d'alguna manera era bueno, diguem, era un vot en principi de, uh-huh, de confiança, no? Però clar, ara ja estan començant a fer coses ells, i les coses que fan te dones compte que estan convertint la Diputació primera en un caixer de la Generalitat i segona en una administració, un mamut, es va dir, una administració lenta, ineficaç, que no dona resposta immediata als problemes de la gent, sinó que s'embarulla ella mateixa en mirar-se el melic. Uh-huh. Estan convertint-se en una administració molt ineficaç.
Uh-huh. I ara veurem en esta pandèmia que tenim damunt com uh-huh reaccionaran, i suposa que vostès es demanaran responsabilitat si consideren que no estan actuant com deuen d'actuar, no?
Bueno, de moment s'han despertat ja tard. Ahir mos van convocar a una junta de portaveus per a veure quines mesures prenien, però jo crec que mos van convocar perquè van veure que ja que els ajuntaments s'havien mogut, que el govern s'havia mogut, que la Generalitat s'havia mogut, que la Diputació encara no havia dit esta boca és meua. Bueno, pues es van convocar i ens van dir que bueno, pues s'havia suspès el Castellón Sènior, que ens sembla bé. Uh-huh. Ens sembla bé perquè justament una població de risc no pot estar passejant-se per tota la província en les situacions en la que tenim en aquests moments, i se'ns ha dit també pues, que hi haurà algunes mesures que intentaran evitar pues, suspendre cursos de formació, activitats que impliquen que n'hi hagi molta gent. No?
I l'activitat política, els han comunicat alguna cosa, la seva?
L'activitat política, bueno, en principi és que la setmana que ve era una setmana un poc estranya, perquè com malauradament s'ha hagut que suspendre la setmana de Magdalena, uh-huh, la setmana que ve el dilluns i el dimarts era festa, ja per sempre, i el dimecres, que era el dia de comissions, les havíem avançat a aquesta setmana, les comissions, en la qual la setmana que ve quedava un poc buida d'activitat uh-huh política. Veurem a veure quan arriba la setmana següent què és el que passa.
Què li pareix que l'alcaldessa de Castelló... Per exemple, en València ja ens han dit que del 18 al 21 de juliol tindrem falles, previsiblement, però l'alcaldessa de Castelló, on vostè és regidor també, uh-huh, no ha donat fecha prevista.
Sí, ahir precisament ens vam reunir una espècie de gabinet en la sombra que tenim el grup popular a l'Ajuntament de Castelló, que lidera Begoña Carrasco, hem plantejat una
però
sèrie
de propostes.
Però
ahir se parlen de conspiracions o no?
No, això no és un tema.
Vale, continuem.
És un gabinet en la sombra, perquè suposa que som l'alternativa de govern. No? I te diria que s'ha plantejat per part de Begoña un decàleg, una sèrie de propostes a implementar per a intentar minvar en la mesura de lo possible la incidència del coronavirus, i una de les propostes que li fem és que doni una data que se doni una data de les festes de la Magdalena consensuada amb el món de la festa, amb les entitats festeres.
Sobretot perquè
festeres.
Vostè sap que tant les empreses, restaurants, sales, musicals que n'hi havia...
Clar.
Tota aquesta gent s'ha preparat i invertit per això.
És que n'hi ha que donar algunes certeses, uh-huh, n'hi ha que donar. Per què? Perquè, com tu molt bé dius, així n'hi ha molta gent que ha invertit diners que ara no podran recuperar ja, perquè tots els que han muntat una carpa ja no és ni siquiera és el material de la carpa, és que el muntatge i el desmuntatge requereix contracte personal, i això és que t'han muntat i t'han desmuntat.
I per què a València sí que ho assumís Generalitat i l'Ajuntament i així no s'han pronunciat?
Bueno, és que és una de les coses també que demanem en eixe decàleg, no? I és que l'Ajuntament se faça càrrec de determinades despeses, sobretot les d'aquelles entitats sense ànim de lucre, com són les vinculades al món de la festa, i que en aquests moments han tingut unes despeses que a lo millor les podrien veure limitades el fet de tornar-ho a muntar quan se tornaran a convocar les festes. Per tant, jo crec que el que demanem és que n'hi hagi que se'ls doni als festers i als empresaris també d'hostaleria, a tots els que han fet ja una inversió preparant les festes, se'ls doni una certesa per a si han de fer unes inversions o no han de fer inversions, perquè així s'ha produït una irresponsabilitat molt gran. Les festes de la Magdalena fa 15 dies, fa 3 setmanes, se sabia, se intuïa, tots intuïem en el boca a boca, en el boca a orella, tots ja anem dient, a veure, no arribarem, és que ni hi haurà Madeleine, ni hi haurà falles, era impossible. Tu veies en televisió que te tancaven el Mestalla i que anaven a jugar a porta tancada el partit entre el València i l'Atalanta i al costat estaven a la plaça de l'Ajuntament fent la mascleta, dius, no n'hi haurà falles, no n'hi haurà Madeleine. Si tu això no ho dius, i ho dius esta setmana, a 3 dies o a 4 del començament de les festes, que ja tot el món està muntant les carpes, comprant el material, el menjar, abastint-se per a les festes, és per això
preparant dic, contrats, claro, per a les empreses, de les empreses que necessitaven gent, clar, per a clar, servir clar, en les terrasses i demés, és a dir,
ha sigut una irresponsabilitat, sí que,
i de moment l'alcaldessa no ha dit res, no?
No ha dit res d'això, per això et dic que si fa 15 dies o fa 3 setmanes s'hagués dit, senyores, no se poden fer celebrar ni les falles ni la Madalena, totes aquestes despeses, tota aquesta pèrdua econòmica s'hagués evitat.
El Partit Popular ho haguera fet?
Jo estic convençut, però no és qüestió de responsabilitat. Però no és qüestió de responsabilitat.
Vicent Sales, que tenia moltes coses que preguntar-li, perquè, a més, tenia ganes de que vinguera sí, a la ràdio. A partir de la setmana que ve, sap vostè que serà tot per telèfon, perquè ja limitem les entrades i quan menys reunions sí, n'hi hagués, millor. Però li preguntarem sobre el decàleg aquest que volien donar-li a l'alcaldessa de Castelló.
Sí, sí, pues moltes... ja està publicat ja i ja l'han donat.
Moltes gràcies i bon dia per haver vingut.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Des de l'Immobiliària Massaguer volem agrair a tota la població de Vila-real tota la confiança depositada al llarg d'aquests 50 anys que ens permet celebrar aquest aniversari amb tota la força i màxima il·lusió per al futur.
Immobiliària Massaguer, calle Ermita 21 de Vila-real, teléfono 964-52-1385.
En carnicería Embutidos Flor, la mejor opción. Lomo adobado medio o entero, 5,45 euros el kilo. Oferta al corte panceta fresca, un cuarto de kilo, 1 euro. Y panceta curada, un cuarto de kilo por 2 euros. Haz tu pedido en la carnicería Flor más cercana. Embutidos Flor, lo natural es sano.
Pero apoya bien el sofá, hija, que se te va a caer.
Papá, que no cabe, que el maletero es muy pequeño. ¿A quién se le ocurre llevar un sofá de dos plazas en un coche?
Que sí que cabe, que como no lo llevemos hoy a la villa, tu madre nos mata, que me lo lleva diciendo un año.
Pues malconízate.
¿Tienes que trasladar algún mueble? Ven a Malco y olvídate de soluciones raras. Alquila la furgoneta que mejor se acople a tus necesidades y solo por el tiempo que la necesites. Malconízate.
Últimos días de Canem Kids. Ven y aprovecha descuentos de hasta el 60%. La moda infantil y juvenil que estás buscando para los más pequeños de la casa la tienes en Canem Kids. Canem, la ropa que estás buscando en Vila-real y Nules o en www.canem.es.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Vila-real.
Agricultor. Así de fácil, 10 centímetros por anegada de ruedo y la coniza no verá. Así de fácil, ruedo aplicará y el pinete este verano no verá. Así de fácil, con ruedo un regalo se llevará, distribuido por Agromaestra 964-32-2041.
Desde 1988, Óptica Vila-real es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Vila-real cuidamos tu mirada. Óptica Vila-real, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
¿Eres de todoterreno o de SUV? ¿Deportivo? ¿Familiar? ¿Elegante y con clase? Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovilarreal, punto de venta de Comauto en Vila-real de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovilarreal, Avenida de Francia 62.
¿Y tú cómo has vingut?
Yo a peu.
Yo he vingut en bici.
A peu, en bici, amb el coche, siga com siga, reposta o fes les teues compres a la tenda taula de la cooperativa. La cooperativa ara és més accessible. Vine i descobreixo. La cooperativa Avenida Castelló 75 de Vila-real.
La tradición nos define como pueblo. Este lazo de unión se manifiesta en la primera comunión, tradición que merece un regalo digno de recordar. En nuestras listas de comunión encontrarás los más variados productos de relojería y joyería asequibles para todo tipo de bolsillos. No hay nada que no puedas encontrar en tu primera comunión en Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
I estem ja una altra volta així en tots vostès i en este cas anem a parlar amb Susana García, que és la gerent del xàrter de Villarreal. Bon dia, Susana.
Hola, molt bon dia a tots.
Té el xàrter de Villarreal les estanteries buides?
No. He vist a internet algunes fotografies i nosaltres, de moment, no. Anem a estajo, reposant, però de moment hi ha algun producte que s'està acabant, però si no n'hi ha d'una coseta, doncs n'hi ha d'una altra.
Uh-huh. És dir, sí que és cert que n'hi ha una major compra, no? La gent va fent el que se diu fent reserves a casa, no?
Sí, la gent sí que està fent compres importants de productes que no caduquen. Jo entenc que siga perquè sí que no estem mentalitzats, no?, d'intentar quedar-nos tots en casa el màxim possible i no així.
Uh-huh. És dir, en realitat el que s'estan comprant en moltes llegums, arròs, no?
Sí, productes de limpieza també, algo, però sí productes que no caduquen, pasta, atún, legumbres, la llet, magdalenes, pues, i ara pues, que els xiquets també estaran en casa, pues, també pues, tots els potitos, panyals i tot això, pues, se nota que la gent estàs començant a almacenar en casa.
Té alguna falta de producte en este moment vostè en estoc?
No, nosaltres som una franquícia de consum. I a veure, jo el que sí que vull que és que la gent entenga i que estigui tranquil·la que no van, de supermercats no van a quedar-se buits. El supermercat, les almacens generals, n'hi ha gènere, n'hi ha car, n'hi ha paper del banc i n'hi ha de tot. El problema que n'hi ha és logístic. Perquè si una tenda necessitava al dia dos camions, doncs ara necessitem a lo millor cinc per abastir tot el que la gent està comprant. Entonces és un problema logístic, però que no anem a quedar-nos cap supermercat sense mercancia, ni anem a tancar per falta de gènere.
Uh-huh. En este cas, a lo millor la por que té la població és que tancaren ciutats i no arribaren estos camions a tornar a abastecir-los a vostès de productes.
No, n'hi ha tres països com Itàlia que van per davant de nosaltres i allí sí que estan tots confinats en casa. Uh-huh. I supermercats i farmàcies no poden tancar.
Uh-huh.
O sigui, el que és el producte de dia a dia bàsic, que són medicaments i com és l'alimentació, així la gent que estiga tranquil·la que en un moment donat no anem a tancar i van a tindre producte.
Uh-huh. Vostès tenen obert tot el dia?
Sí, nosaltres obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 i mitja de la nit i els diumenges i este també estarem de 9 fins a 2 del migdia.
En este cas, a vostè també l'ha passat, a vostè també l'ha passat el mateix, que el primer que els ha faltat ha sigut el paper higiènic?
Sí, la veritat que tots els dies, conforme el reposem, la gent va agarrant, no entenem molt bé per què és el paper higiènic el que... I també volem fer un cridament que a veure que almacenem el que anem a necessitar, no més de lo que necessitem, perquè estem perjudicant a unes altres persones que no poden tindre.
Mm-hmm. Vostè se referia...
Perquè hi ha gent que arriba, al millor arriba el paper del batí i ara agarren 5 o 6 paquets, a veure, en 15 dies, si no és que són molta gent, no van acabar aquests 5 o 6 paquets de paper del vàter, doncs que n'agarren un o dos, que és el que necessiten, i així no podrà arribar el paper del vàter a més gent.
I...
Que siguin prudents.
I problemes de concentracions grans dins del supermercat?
No, nosaltres no, de moment... la gent que està venint sí que se fa pues, a millor més coles, però en les quatre caixes la gent va prou ràpid. Sí que tenim pensat que en un moment donat que n'hi haguera una avalanxa de gent, pues, pues i sin persones pues entrarien sin persones, perquè claro, ja és el que m'ho recomana Sanitat, que no hi hagi concentracions de gent en puestos tancats.
Vostès han pres mesures entre les caixeres i la gent, distàncies mínimes, han pres mesures d'aquestes característiques?
Distàncies mínimes, no, les caixeres sí que van en guants, cada hora entren, se llaven les mans, i si que tornen a canviar els guants per uns altres limpios, i de moment és això el que ens han recomanat.
Tenen disponibilitats de gels per a llevar-se les mans, per a desinfectar-se'ls? Tenen disponibilitat en el supermercat?
Nosaltres tots els dies em demanem, hi ha dies que ens arriba, però n'hi ha dies que no ens arriba. I el dia que ens arriba, conforme ho fiquem en l'estanteria, pues desapareix. Però el mateix que he dit en el paper del vàter, que per favor la gent, que si no me necessita un o dos, que no n'agarre 5 o 6. Perquè estem perjudicant a uns altres usuaris.
S'han plantejat la idea de racionar aquest tipus de productes, tant de el que diuen del paper higiènic com del el producte que desinfecta les mans?
El producte de desinfectar les mans sí que ens estem plantejant de reservar pues, a gent que en el seu treball ho necessita, o per persones majors o per gent més de riesgo. Perquè ens donem compte que hi ha molta gent pues, que ho agarra per almacenar en casa, i després hi ha gent que en riesgo o que per el seu treball necessiten tindreu que, clar, no els arriba.
En aquest moment, vostè, si us veu situació de preocupació en els consumidors habituals que té ahir en consum?
Sí que n'hi ha. A veure, doncs n'hi ha senyores que venen tots els dies, són clientes habituals, venen tots els dies a comprar, i doncs estan venint fent una compra més important i ja se despedixen de nosaltres. Bueno, xiquetes, que hasta quan no sé quan vos veuré. La gent sí que està un poc preocupada.
I després tornen a anar una altra vegada i se tornen a despedir, és a dir, que repeteixen en compres grans?
Sí, hem tingut clientes habituals que ha fet compra gran per si acaso, vinc a comprar i això no tinc en casa per si acaso, veu el que ven, o sigui que hi han tornat a vindre.
Susana García, gerent de Charter Vila-real, cal destacar que per la gent que has ganat en un altre supermercat ja t'ha trobat les estanteries buides en el Charter de Vila-real, al carrer Mestre Joaquim Vidal, hi han estanteries plenes, no, Susana?
Sí, hi ha estanteries plenes, encara tenim carn, ara ens ha tornat a arribar un altre camió amb verdura i carn, i de moment tenim de tot. I ja que si no en tenim és perquè el camió no donen abasto, i potser en vez d'arribar a les 8 del matí, pues arriba a les 2 de la vesprà, però que, vamos, que tots els dies anem a anar reposant. I que la gent estigui tranquil·la, que en els almacens centrals n'hi ha mercancia per als 15 dies o un mes o el que faci falta, que la gent que estigui tranquil·la, que els supermercats serà l'últim que se tancaria i no se tancaran com en altres països.
Moltes gràcies, Susana García, gerent de Charter Vila-real, i molt bon dia.
Vale, vosaltres.
Restaurante Arenal Burriana sigue sumando con el restaurante El Faro Vila-real, con el único propósito de que disfrutes del placer de comer bien. Descubre nuestra variedad de arroces, pescados, carnes, una amplia carta en un ambiente íntimo y cálido. Ven a conocernos y lleva tu paladar a buen puerto. Restaurante El Faro Vila-real, Avenida Francia, Vila-real.
A veces las cosas pequeñas te pueden llevar a algo mucho más grande, como con el nuevo Hyundai i10, que con su diseño renovado, su espacioso maletero, su conectividad Bluelink y su seguridad activa hará que cualquier cosa que hagas sea mucho mejor. Sé tan grande como quieras ser con el nuevo Hyundai i10.
Movicorea, tu concesionario Hyundai en Castellón y Vila-real.
Estem en una situació d'emergència sanitària per la crisi del coronavirus. Des de Fundació Caixa Rural Vila-real, els demanem que segueixin les indicacions dels professionals sanitaris, no col·lapsen les urgències i eviten les pràctiques incíviques. Ara més que mai, hem d'estar units i recolzar i protegir a les persones més vulnerables.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Servil en Villarreal. Limpieza de locales, comunidades, garajes, nueva obra, limpieza integral del hogar. Y si lo necesitas, también realizan limpieza por horas. Cuentan con personal altamente capacitado. Pide presupuesto sin compromiso. Infórmate en Servilim, calle Manuel Sánchez Warner 1 de Villarreal. O llama al 653 20 42 94.
Set minuts per arribar a les dues. Continuem a la 92.2 i continuem parlant de més efectes del coronavirus. Clar, era lògic pensar que també arribaria a l'Església. Segons publicava fa escassos minuts el periòdic Mediterrani, ja són 41 les parròquies a la província de Castelló que han suspès les misses. I és que també ahir el bisbat i avui des de Càritas Diocesà doncs han publicat una sèrie de recomanacions i pautes que seguiran per a intentar pal·liar l'extensió del coronavirus. I clar, la gent diu Setmana Santa, si no, encara no s'han pronunciat al respecte, diu que esperaran, però sí han parlat dels actes previs a la Setmana Santa, els propis de Quaresma, que per ara sí que es paren, no es duran a terme. Setmana Santa caldrà esperar una miqueta a veure què es diu, perquè suposem que afectarà a tota Espanya, no afectarà només a una zona o a altra.
Per una altra part, la diòcesi de Segorbe-Castelló també ha tret una sèrie de mesures, la que diu que demana als sacerdots que interrompisquen la catequesi està després de la primera setmana de Pasqua, i després, en quant a les celebracions de sacraments, també les celebracions públiques de misses, batejos, bodes i funerals no quedaran suprimides. També demanen que siguin les indicacions de les autoritats sanitàries el que faig a les aglomeracions i del dia a dia. Davant de les celebracions de les primeres comunions previstes per al temps de Pasqua, demanen als pàrrocos que en diàleg amb les famílies afronten aquest tema dins de la debida prudència i les indicacions de les autoritats sanitàries.
Però jo crec que ja es queda una miqueta tímid, no? Però clar, la família dirà, se fa o no se fa? Perquè clar, ja estan ahí amanint-ho tot, perquè la comunió no és només anar a l'església, és molt més que enllà.
Sí, però ho deixen un poc al criteri de les famílies, perquè consideren si volen fer-lo
o no,
ajuntar tanta gent o no. Sobre el sacrament de la penitència, recorden als fiels que tenen dret a recibir el perdó de Déu i demanen que s'atenga a aquestes necessitats en les degudes medides i prevencions de seguretat. També respecte al resto d'activitats de tipus pastoral, pues també demanen que se posposen totes aquelles que no siguin urgents o estrictament necessàries. I si n'hi ha que realitzar-se, pues facin les degudes mesures i prevencions. Lo que antes havies apuntat tu, pues que les celebracions públiques de pietat popular en aquest temps de Quaresma, previ a la Setmana Santa, com el Via Crucis, retiros, conferències i xarles de quaresmals, recomanen que allò que siga possible se vagi a nivell personal. Després també seguissin vigències les indicacions fetes anteriorment, pues que en la celebració de la missa se suprimisca el gest de la pau, i en el seu lloc se realitzi un altre gest que no siga ni abraçar ni donar-se la mà.
Físic, no?
També que s'ha retirat l'aigua beneïda en totes les entrades de tots els templos, i que els sacerdots i ministres extraordinaris de la comunió se llaven les mans en sabó i que utilitzen gels desinfectants per la distribució de la Sagrada Comunió. De qualsevol forma, l'acte de veneració de les imatges sagrades se fa ja en gestos i que no hi hagi ningú contacte físic. També en els templos, que els templos seguissin oberts per afavorir la visita a la gent que vagi a anar, però se demana limpiesa i prudència. També quedaran suspengudes les activitats docents en el Centre Superior d'Estudis Teològics de la Diòcesi, així com els col·legis diocesans, sumant-se a la decisió disposa avui per el govern de la Comunitat Valenciana. I respecte a les processos de Setmana Santa, pues seguiran les indicacions de les autoritats competents. Ahí estem.
Ahí estem. A veure què passarà o no.
És un poc l'avançar dia a dia.
Mm. És com es veja. I si no tenim prou pel coronavirus, hi ha una advertència de l'Agència Estatal de Meteorologia respecte a fenòmens adversos. Es diu que poden haver precipitacions fortes, neu i tormentes. I aquestes precipitacions molt fortes, diuen, i persistents afectaran especialment a la meitat nord de la Comunitat Valenciana, on estem nosaltres, també l'extrem sud de Catalunya, Terol, i altres zones de l'entorn del sistema ibèric. Així que si no teníem prou, doncs també la pluja pot ser protagonista, especialment a partir de diumenge de vesprada, quan es preveu un canvi important de la meteorologia i que estarà en marxa, estarà en vigor un parell de dies, aquesta advertència.
Cal dir que per al coronavirus no és bo ni el fred ni la humitat. Per lo tant,
ja veurem això, sí.
Precaució. Sí, encara hem d'estar més atents a tindre aquesta precaució.
I recordar, no, que s'estan cancel·lant moltes activitats. Ja hem dit el tema de les tasques, que per decisió pròpia, encara que no els han obligat, es tanca el mercat central reduït, moltes activitats així a la localitat, agenda cultural, és que no hi ha res de cultural ni així ni a molts punts de la província, així que és això. Temps de donar-li una volteta i a veure com es pot distraure la gent a casa.
Canviar el xip, és temps al millor de reflexionar, de pensar què és el que més es convé i, des de luego, de ser molt solidaris i cuidar-ho en els apartaments, en aquests desplaçaments, en aquestes idees d'anar sent a unes altres zones on puguen contagiar o ens puguen contagiar.
Per la salut de tots. I bé, si em deixes, Susana, uns minutets, aprofite per acomiadar-me. És que ha caigut en el coronavirus, no me tira el coronavirus, ni molt menys, no? Però és això, també aprofitar per acomiadar-me de l'audiència. Moltes gràcies per haver-me deixat una estoneta en les seues cases, en les seues vides aquests anys. És moment d'un canvi d'aires. Bueno, ara que s'obrin tant les finestres pel coronavirus, pues mira, jo me'n vaig una venta d'aquestes. Moltíssimes gràcies a aquesta casa per haver-me deixat estar així tants anys, haver crescut també personalment i haver conegut doncs la realitat de Vila-real d'una forma particular. Així que moltes gràcies i molta sort en aquest camí.
I des de la casa dir-te que moltes gràcies a tu per haver estat amb nosaltres i bueno, si te torna a portar una altra ventada d'aire, pues t'obrirem la finestra i entres.
Pues moltíssimes gràcies. Dit això, bon cap de setmana, com se puga passar un bon cap de setmana amb el coronavirus. Però
i fins dilluns, a tots vostès ahí pendents de lo que es diu en Ràdio Vila-real, que de ben segur els interessarà a tots vostès. I ara, en una estoneta, el nostre company Javier Mata, que també en té de notícies bones i regulars, bueno, ell mateixa.
De tot. Moltes gràcies, adeu.
Follow the Moscow.